El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. I avui dissabte comencem la primera hora del programa parlant, atenció, d'aigua, però concretament de la factura que ens arriba d'aquesta. Comencem. La factura de l'aigua de Barcelona és la més cara d'Espanya, segons un estudi elaborat per l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU. En concret, el rebut anual d'una llar de 3 o 4 persones ascendiria fins a 520 euros l'any. En parlem sobre el tema amb la delegada d'OCU a Catalunya, l'Esther Lorente. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, d'aquesta manera, des d'OCU, lamenteu la disparitat de preus que hi ha entre les ciutats i denuncieu, a més que la política tarifària de molts municipis no fomenta doncs, aquest estalvi d'aigua, no?, perquè els costos fixos del servei són molt alts.
Sí, correcte. El que estem veient és que hi ha una disparitat de criteris a funció dels municipis o les comunitats autònomes. I, a més, hi ha determinats municipis que tenen com una tarifa fixa, d'un consum fixa, que també és molt elevat i això tampoc incentiva l'estalvi. Llavors, clar, veiem doncs, la mitjana nacional és de 306 euros i aquí a Barcelona, la més cara, la mitjana és 520 euros. Déu-n'hi-do, no sabem exactament a què obeeix, però clar, és que puja moltíssim.
Mm-hmm. Els altres indrets de Catalunya es troben també en la mateixa situació. A Barcelona diem que és la més cara, 520 euros, però, per exemple, a Lleida, Girona, Tarragona, com es troben?
També per sobre de la mitjana nacional. Lleida, 442 euros, Tarragona, 435 i Girona, 328. Per sobre de la mitjana de 306. Per això diem que també és una competència de la Generalitat al regular bé això. I també doncs, a la llista d'aquest estudi que hem fet doncs, estem mirant de prendre accions i de fer un tipus de campanya o alguna petició perquè tot això es faci d'una manera més acurada i que més homogènia, no?, en tot el territori.
Clar, perquè en comparació a Espanya, no?, per exemple, Madrid o Guadalajara, en aquest cas, que és la que té la tarifa més barata, la diferència és abismal, no?
Sí, Guadalajara, 164 euros l'any, és que és el triple aquí a Barcelona. Uh-huh. Llavors, clar, cada localitat fixa els seus preus i fa com blocs de tarifa, no?, de litros d'aigua, metres cúbics, i clar, si això no està homogeneitzat, doncs passen aquestes coses. Després, sí que és veritat que hi ha partides, com per exemple de subministrament, que diguem-ne és el gruix, no?, de la factura, doncs, que poden tenir una certa oscil·lació, doncs, per exemple, ara amb l'època de sequera que tenim aquí a Catalunya, doncs, que sigui més car doncs, anar a buscar l'aigua a algun lloc i fer-li un tractament pot ser més car. Però després, partides com, per exemple, el sanejament del clavegueram i tot això, i la depuració, això hauria de ser... el mateix hauria de costar a Barcelona a sanejar l'aigua que a Guadalajara. I també veiem aquesta diferència.
Perquè ara comentaves, no?, la situació de sequera, però des de quan estem així, amb el preu tan elevat?
Pues no et sabria dir, però sempre s'ha dit que era un preu bastant elevat. Exactament no et sé dir des de quan. Que la sequera pot ser un factor un factor per dir, bueno, és que és més car perquè hi ha sequera al subministrament. Però tot el cost de la factura no ve només del subministrament, també ve pel sanejament i el clavegueram, la depuració, i això igualment és car. És molt car aquí a Barcelona o a Catalunya. Uh-huh. I hauria de valdre el mateix depurar l'aigua a Guadalajara, un vento, que a Catalunya. I aquest és el problema. Això és una competència que té la Generalitat de Catalunya i en aquest sentit nosaltres farem, bueno, intentarem estudiar-ho bé i demanar pues, una mica que ens expliquin per què és tan car això i sí, a veure si es pot fer alguna mena de regulació per nivellar tot.
Exacte.
A tot el territori.
Exacte. Vosaltres el que demaneu és una harmonització, no?, d'aquestes tarifes.
Sí, sí, que, perquè de vegades no s'entenen. I sobretot això, que depèn de com estan dissenyades, de vegades no es fomenta l'estalvi d'aigua. I llavors una persona que tingui una casa amb una piscina, li surt a l'aigua, en comparativa, li surt el litro d'aigua més econòmic, encara que gasti més, que una persona que viu sola en un pis. Llavors això s'hauria de regular d'alguna altra manera que penalitzi el consum. Bueno, penalitzi, o que bueno, qui més consumeix pagui més. Tal com està dissenyat, doncs no acaba de funcionar això.
Clar. Doncs, Esther Lorente, aquí queda aquesta denúncia pública, no? Això que demaneu de l'harmonització aquesta de les tarifes i sobretot el tema de l'aigua, no? D'aquesta factura de l'aigua que aquí a Barcelona doncs costa fins a 520 euros l'any. Esther, gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies, Esther.
El dia té 24 hores per tothom, però per una població mundial actual de 8.000 milions de persones, això suposa un total aproximat de 190.000 milions d'hores humanes. I és que la manera com fem servir aquestes hores determina l'impacte que generem sobre el nostre entorn i com experimentem la vida. Per esbrinar com fan servir el temps els habitants del planeta, un equip investigador en què han participat l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha recopilat i analitzat informació sobre les activitats econòmiques i no econòmiques per tal d'estimar per primera vegada com és un dia a la vida del món. Amb nosaltres avui des del Canadà tenim l'investigador i autor principal de l'estudi, l'Eric Galbraith. Eric, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es un día en la vida, en el mundo?
Bueno, un día en el mundo de la humanidad es tiene 9 horas de descanso en la cama, y después la cosa lo más importante es las actividades que sueñan de los humanos los mismos. Pasamos mucho tiempo en cuidarnos, en pasar tiempos, de jugar, de socializar, en las comidas. Y después, ahora hemos visto que la cantidad de tiempo que pasamos en modificar el mundo afuera de nosotros, que quiere decir de extraer minerales, y manera del ambiente es por transporte a las otras cosas, es muy pequeño. Son en el día normal de la humanidad, no es que 6 minutos de la día de 24 horas.
La mayor parte del día podríamos decir que nos centramos más en nosotros mismos y también en los otros. ¿Y qué hacemos?
Pues para saber qué hacemos es difícil, porque los datos son un poco ahí, un poco allá. Hay muchos datos que son coleccionados para gobiernos, para saber qué hace la gente en sus países, y todos son diferentes. Entonces la cosa que hemos hecho era de tomar todos los datos que podemos encontrar y de trasladar todos en un sistema de categorías común. Y entonces hemos combinado las actividades que hacemos para el dinero, las actividades economías, que son en total más o menos 2 horas y media de la día normal de humanos. Hemos combinado estos con las actividades que no son economías. Y cuando ponemos todos juntos, vemos que las cosas más importantes que hacemos, más que 4 horas y media, son de relajarnos, de no hacer nada, de mirar cosas, de hablar con gente, jugar, de mirar móvil. Entonces, esa es la cosa más importante. Y después hacemos cosas para cuidar de nosotros. Pasamos más que una hora en cuidarnos, limpiarnos. Y después pasamos tiempo en la comida. Preparamos comida para casi una hora por día y comemos en comidas normalmente una hora y media por día. Una cosa muy interesante es que toda la gente en el mundo, al nivel de población, pasa más o menos una hora en viajar, en cambiar de una habitación a otro. Y no depende de la riqueza del país. Entonces, es casi igual en lugares ricos que pobres. Y eso es una gran sorpresa.
Uh-huh. Claro, nos adaptamos. Sí, dime.
Si miramos las actividades que son economías, que quiere decir las actividades que hacemos por dinero, lo más importante en el mundo es la agricultura. No es muy importante en los países con mucho dinero, pero en África, en India, en China, en muchos países, es muy importante la agricultura. Y esto es 45 minutos por día de hacer eso. Después, hay actividades que son muy importantes en países ricos que no hacen cosas que queremos directamente, pero organizan qué hace la sociedad. Organiza para parte de dinero, de finanza, de la ley. Y esto es muy importante también. Es casi igual que la producción de comida, casi 40 minutos por día.
Uh-huh.
Y después de esto, de hacer todas las cosas que gastamos, de todos los edificios, etcétera, las ruedas, todo eso es en total media hora por día. Y después, las actividades que son los más directos ambientales, como extraemos materiales del mundo natural, estos son muy poquitos, como he dicho antes. Son 6 minutos por día, más o menos. Y el tiempo que pasamos en arreglar los trastos, como esto es menos que un minuto.
Claro, con el estudio que habéis hecho, ¿creéis que nos adaptamos rápido a los cambios tecnológicos, por ejemplo, que van surgiendo y que van cada vez más rápido en el día a día?
El estudio que hemos hecho ahora era con todas las informaciones que podíamos probar del mundo entre 2000 y 2019. Entonces, antes de la pandemia, para ver cómo es la especie humana, qué hace la especie humana en esta época. Una cosa que queremos hacer ahora es de continuar para ver cómo estamos cambiando, porque sabemos que estamos cambiando mucho. Hay las tecnologías que van a reemplazar muchos trabajos, y con el trabajo que hemos hecho tenemos un baseline para empezar.
Y con este estudio, ¿qué es lo que queríais saber, básicamente?
En efecto, ¿verdad?
Con este estudio, ¿qué es lo que queríais saber? ¿Cuál era el objetivo?
Hay tantas cosas que pasan en el mundo ahora. Hay muchos problemas de cambio climático, de supervivibilidad, y es muy difícil de ver cómo funciona el sistema humano global. Estamos todos conectados, tenemos economías que extraen cosas en unas partes del mundo, transfieren a otros para hacer productos y se venden en otros partos, y es muy complicado y difícil de entender qué pasa y cómo puede cambiar. Pero que ese estudio es para hacer una vista muy grande que funcionó a la planeta para entender cómo funciona nuestra especie que está cambiando al mundo de una manera que no ha pasado por millones de años.
Claro, los investigadores clasificasteis también las acciones que la gente hacía en su día a día, ¿no? Por ejemplo, durante todo un día, y incluisteis las actividades laborables y las no laborales, ¿no? Dependiendo del propósito, pues, de esa actividad. Solo una décima parte se dedicaba a actividades económicas. ¿Esto qué significado tiene? ¿Por qué fue así?
Porque la mayoría de la vida está haciendo otras cosas. Parece que 2 horas y media es muy poco de la vida, pero este incluye los niños, también los hijos, y también hay mucha gente que no trabaja, y igual la gente que trabaja hay que dormir, hay que hacer otras cosas. Entonces este total de 2 horas y media es equivalente a una semana de trabajo de 40 horas para más o menos la mitad de todos los humanos.
Pues Eric Galbraith, muchísimas gracias, investigador y autor principal del estudio. Gracias por hablar con nosotros y contarnos este estudio que habéis hecho.
Mucho gusto.
Gracias.
Y si quieres ver más, podéis andar al sitio web humanchronome.org.
Perfecto. Muchas gracias, Eric.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias, adiós. L'amor propi, el sentiment d'estima cap a un mateix, no és una cosa innata, sinó que es va construint des de la infància a partir de les persones adultes que tenim més a prop i que són més significatives per nosaltres quan som petits. Com aquestes persones tracten a la persona, com s'hi relacionen, com i què li diuen, tot això és clau i hem de ser conscients que tindrà un impacte en l'infant i en la seva estabilitat emocional, i s'anirà modelant també amb les experiències vitals que tingui i que vagi visquent. Però com podem millorar aquesta autoestima dels infants o també dels adults? I la nostra pròpia? Doncs de tot això parlem amb la doctora en psicologia i coordinadora del grup de treball en psicologia domiciliària del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Ona Gomis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com podem millorar aquesta autoestima, tant la nostra com la dels altres?
Doncs, per una part, jo diferenciaria què podem fer de cara als infants, no?, com a adults, i després com treballar amb nosaltres mateixos des de la part més adulta, no? Per una part, amb els infants, què podem fer? Doncs, quins consells donaríem per potenciar l'autoestima d'aquests? No comparar-los, evitar les etiquetes. Al final aquestes etiquetes no són bones, no s'han de fer servir adjectius per descriure com es comporta algú. És a dir, no és el mateix dir ets un desendreçat, que has desendreçat l'habitació i la teva responsabilitat és tenir-la ordenada. És a dir, no caure en com estic descrivint a la persona, perquè al final no li dones marge, no?, a l'infant de que pugui rectificar-ho, i ja li estàs dient que és incapaç. Per altra part, també el adequar el nivell d'exigència, no, del que li demanem segons l'etapa del moment vital en el que es trobi aquest infant. Hem de ser conscients de el que pot fer, el que no pot fer, quines són les seves limitacions, perquè si no la sensació que pot acabar tenint altra vegada és de no tenir capacitat, per molt que m'esforci no ho aconseguiré. Llavors, com tu deies, és molt important, no?, tenir-ho clar amb aquestes edats, perquè efectivament l'autoestima, doncs, es va construint sobretot en aquesta primera etapa. També quan nosaltres li podem, ens podem dirigir a un infant i li podem rectificar les coses que està fent per doncs educar-lo, no? És important també en quin espai ho fem, és a dir, ridiculitzar a l'infant o deixar-lo en evidència davant d'altres iguals o d'altres persones, això farà que la seva inseguretat encara augmenti més, no?
Exacte. En quines edats és més important tenir això present? I normalment, entre quina edat i quina altra edat acostumen a construir aquesta autoestima?
Clar, ja és des del naixement, o sigui, entre els 0 i els 3 anys, és la base, no?, del que vindrà després, i al final es va construint, és a dir, per molt que pensem que des de molt petitets doncs no se n'adonen d'alguns comentaris que fem, al final són esponges i sí que se n'adonen, no?, de tot el que perceben de l'entorn, de com s'estan dirigint a ells, és a dir, és molt important també anar en sintonia amb el que dic després i amb el que faig amb els meus actes per evitar els dobles missatges, no? Uh-huh. No puc reforçar positivament només verbalment, no?, dient-li ets genial, i després quan l'infant em fa demandes ja des de molt petitet no atendre-les, no?, perquè llavors li estic donant dos missatges contraris. Uh-huh. És cert que a mesura que l'infant doncs va creixent, va adquirint doncs aprenentatges, li hem d'anar acompanyant, i és igual d'important també o més serà a l'adolescència, com sigui aquesta etapa, com l'infant o l'adolescent en aquest cas la visqui, perquè per tant important que és el sentir que pertanyo a un grup, el sentiment de pertinença, no?, com més sentiment de pertinença tingui i és un procés o una etapa en la que estic cercant la meva identitat, doncs com més respostes pugui tenir i més acompanyat em senti tant per la família com per el grup d'iguals, aquesta autoestima també es veurà més reforçada.
Mm-hmm. Clar, tot això potser, no?, quan són tan petits, no?, amb 3 anys, com comentaves, no som tan conscients i ho comencem a veure quan ja comencen a ser adolescents, no?, quan ja comencen a mostrar aquesta personalitat. Aquí potser ja és massa tard, no?, rectificar aquests errors que hem fet abans.
A veure, si pensem que és massa tard, llavors ja inclús els adults, no?, en la nostra etapa adulta, si tenim baixa autoestima, semblaria que ja no tenim solució, no? I al final és una revisió real de potser inclús a l'adolescència mateix, no?, perquè ja, doncs, ja tenen desenvolupades habilitats cognitives, emocionals, o poden començar a posar paraules, no?, a com s'estan sentint. Uh-huh. Doncs és important fer una revisió d'on ve doncs totes les creences que puguin haver al darrere que han anat marmant la meva autoestima i han fet que potser doncs no tingui amor propi, que em vagi sentint amb més desconfiança, amb més inseguretat, i d'aquí anar rescatant per intentar deconstruir tots aquests missatges o creences que jo he anat, bueno, que han anat creixent i han anat sent més grans dintre meu i que llavors m'impedeixen, no?, de sentir-me segura, d'enfrontar-me als reptes que jo em vulgui proposar, que tenen a veure doncs amb com he viscut, no?, la meva infantesa anteriorment. Però per suposat és una etapa, a més, l'adolescència amb la que com que estan intentant crear, intentant construir la seva identitat, intentant descobrir qui són, també és una etapa on es pot treballar psicològicament parlant moltíssimes coses, no?, per moldejar-ho i per encaminar-ho. És a dir, que a la teva pregunta de si és tard o no és tard, jo diria que no és tard, que qualsevol moment està bé per revisar-nos i fer aquesta introspecció, no? Igual que el que preguntaves abans de si te podem fer com a adult, en qualsevol moment doncs podem parar a revisar com és el nostre diàleg intern, com ens parlem a nosaltres.
Exacte.
Mateixes.
Exacte, sí. Llavors, clar, si sempre s'han dirigit malament a nosaltres, o si nosaltres, no?, per contra, també ens hem dirigit malament a algú, no està condemnat aquest nen o nena a tenir una mala autoestima ja quan sigui gran, es pot tractar.
Exacte, exacte.
I com podem potenciar aquesta autoestima, per exemple, no?, amb un mateix? Com la podem millorar i que sigui sana, que sigui real?
Doncs primer, el que comentava de la reflexió, no?, i d'agafar, doncs, de fer introspecció endins, de revisar com sóc, com m'agradaria ser, si canviaria alguna cosa, fixar-me en com em parlo, que això té molt a veure amb el que es coneix amb el diàleg intern, no?, és a dir, escoltar-me una mica per atenció a realment què vull, i és molt important saber què vull i com em sento amb mi mateixa. Uh-huh. Si no, al final estarem fent coses que no ens omplen, que no gaudirem, podem quedar-nos molt amb l'autocrítica constantment i amb la sensació, o amb directament amb l'acte de devaluar-nos i de no permetre potenciar, doncs, algunes habilitats, no?, o qualitats que potser sí que tenim però que sentim que no som capaços. Per tant, potenciar, doncs, que aquest diàleg intern, que ens abracem més, no?, que potenciem més l'autocompassió cap a nosaltres, és a dir, ser amables i comprensives amb nosaltres mateixes, doncs també ser conscients de quins àmbits de la meva vida em sento més segura i amb quins no. Uh-huh. Potser en l'àmbit laboral em sento més insegura, amb la meva parella em sento més segura. Llavors, fer una reflexió, no?, de que realment d'on ve tota aquesta inseguretat, si realment es tracta de que tinc baixa autoestima, o potser me n'adono de que només dirigint-me a mi d'una forma més amable, doncs ja potencio aquesta seguretat en mi, i que aquesta crítica que potser jo he anat integrant sense adonar-me'n, no l'he fet conscient, i ve molt per el que he après i per la meva evolució al llarg de la meva vida, o per referents que hagi tingut, doncs d'escoles que han estat més dures, no? Llavors, quan me n'adono de tot això, també puc redirigir quina és la visió i la percepció que tinc de mi mateixa i diferenciar-ho.
Clar, és que ara has dit això, no?, de l'escola, de l'educació. El sistema educatiu també influeix moltíssim, no?, a la nostra autoestima, mm-hmm, perquè creixem d'anar a l'escola i potser també hi ha professors, no?, que ridiculitzen els nens d'alguna manera, o entre companys, mm-hmm, també mateixos, i això també danya moltíssim, no?, l'autoestima d'aquell nen o nena, mm, i de l'adolescent també.
Clar, jo no diria tant com una escola, com una entitat, no?, que pot arruïnar, sinó que és veritat que poden haver molts factors que poden influenciar, com tu has dit, no?
Clar.
Doncs com una assignatura que em costa moltíssim, doncs si tinc un professor o una professora que m'acompanya, que em reforça positivament quan les coses sí que van bé i no només ensenya o senyala allò que no va bé, això m'ajudarà molt. Igual que si em trobo en una situació com infant o d'assetjament escolar, o de que m'assenyalen altres nens, o que em deixen en evidència, és el que dèiem abans, no?, deixar en evidència i ridiculitzar fa sentir-nos més petits, més petites, més inferiors, no?, als altres, i no ens permet tampoc donar-nos veu per una altra ocasió, perquè al final el que fem és defensar-nos, no?, i no posar-nos en una situació que anteriorment ens ha generat una sensació de malestar, de perill. Llavors, de poder acollir tot això, poder treballar la part més emocional, més relacional, habilitats socials, assertives, des de l'escola, és un ambient fonamental, no?, i un tema fonamental per abordar.
Exacte.
Està clar, o sigui, donar-li veu.
Mm-hmm. Com podem saber realment si tenim una bona autoestima? Perquè abans comentaves, no?, això i els consells, no?, el que hem de fer amb nosaltres mateixos, però clar, potser molta gent se sent reflexada, però no sap identificar realment si la té o no la té, si té una bona autoestima o no. Com ho podem saber, això?
Bueno, una manera de saber és adonar-me, potser posar les ulleres en un dia, de veure internament com m'estic parlant a mi mateix, a mi mateixa. Si, per exemple, doncs estic estudiant, estic treballant i alguna cosa no em surt, què és el que em dic a mi mateixa en aquell moment? És a dir, m'estic criticant molt, estic assumint que tinc la culpa, que no sóc capaç de resoldre-ho. Allà ja és un indicador. També és un indicador el veure si realment en un grup social, en una relació, en una interacció amb el meu cap, la meva cap, puc donar la meva veu, realment sóc capaç de donar la meva opinió. Si no sóc capaç de donar la meva opinió, segurament és que m'estic sentint en una posició d'inferioritat, uh-huh, i no m'estic donant aquesta veu, no m'estic permetent. Doncs aquí, per exemple, estaria bé revisar per què adopto una posició més passiva. Potser és perquè estic més còmoda no dient res i assumint el que vol l'altra persona, potser perquè estic més còmoda adoptant posicions de complaença. I llavors, amb aquestes posicions, no, assertives, sobretot pel que fa a la relació amb l'altre, també em puc adonar si realment estem en nivells diferents amb el que jo percebo, no, d'inferioritat i de superioritat.
Exacte. Al final, una persona que tingui una bona autoestima també intentarà que l'altra persona, no, la persona a la que li parla, tingui una bona autoestima, no? O sigui, si una persona se sent bé amb ella mateixa, farà indirectament sentir-se bé als altres.
Realment, això seria ideal, no? És veritat que ens podem trobar, bueno, amb aquesta interacció que deia d'igual a igual, el que hem de fomentar és que ens relacionem d'adult a adult, no? I de, assertivament, doncs, acollint les meves necessitats, acollint les de l'altre i no devaluant a l'altra persona, potser amb els meus comentaris, amb la forma de relacionar-me. És a dir, mentre hi hagi una interacció que sigui d'igual a igual i que no hi hagi una diferenciació entre una persona, un membre d'aquella relació que se situa per sobre de l'altre, doncs tindrà molt més a veure, per suposar, no?, que si tinc una bona autoestima, doncs també puc potenciar que la part de l'altre, o sigui, puc potenciar la bona autoestima de l'altre perquè posaré el focus en les coses bones, no? Potser reforçaré molt més positivament allò que va bé i no em fixaré tant en les parts negatives de l'altre o de la seva forma de fer, d'actuar, etc.
Clar, em refereixo que potser una persona que es parla malament a ella mateixa, no?, que té una autoestima inferior en comparació a una persona que té una bona autoestima amb ella mateixa, sí que potser transmet cap a l'altra persona o li parla a l'altra persona també de manera inferior, no? Perquè l'altra persona tingui una mala autoestima. Al final és com un reflex de tu mateix, no?
Exacte, per això és tan important quan m'ensenyen, no?, els pares, les mares, els seus infants, els seus fills i filles, el com es parlen ells mateixos, dirigint-se també a com s'estan dirigint a l'altra persona, perquè com tu dius és un reflex, acaben fent de mirall una mica i al final és el que estan aprenent, no? Doncs amb els adults passa el mateix. Si jo realment tinc una baixa autoestima i internament el meu diàleg és molt negatiu, molt possiblement tindrà a veure també amb la percepció més pessimista o més negativa de les coses, que quan miri el vas, no?, en comptes de veure el mig ple, el veuré mig buit i m'enfocaré en tot allò que no funciona, no?
En certa manera perjudicaràs a les persones que tens al voltant, no?, amb aquesta negativitat, sí, sí. Doncs, Ona Gomis, psicòloga i coordinadora del grup de treball de psicologia domiciliària en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquesta autoestima, amb una cosa que potser la gent no arriba a tenir del tot present en el seu dia a dia, no? Suposo que encara és un tema a tractar per molta gent i que tant de bo millori.
I tant, moltes gràcies.
Gràcies. De seguida parlem d'un menjar o d'un pica-pica més aviat que ve de gust en qualsevol moment, els cacahuets. Ara tornem.
Carlos Herrera y Ángel Expósito. Especial Elecciones 23J.
Escúchalo este domingo desde las 7:30 de la tarde.
Y sigue el minuto a minuto de la jornada en COPE y en COPE.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara, aquí al matí del cap de setmana, dels cacahuets. Presteu atenció. relació amb el que expliquem ara, perquè el cacauet podria ser beneficiós per la salut vascular de persones joves i sanes. És la conclusió a la que han arribat amb un estudi en el qual han participat 68 persones d'entre 18 i 33 anys durant 6 mesos i que han impulsat la Universitat de Barcelona i el Ciber d'Obesitat i Nutrició. A més, la fibra també podria ser beneficiosa per a les persones amb risc de patir Alzheimer. Parlem del tema amb la Rosa Maria Lamuela, que és responsable del treball i catedràtica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona. Rosa Maria, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quins són els avantatges d'aquest producte vegetal, del cacauet?
El cacauet hem de considerar que és una llegum, és dir, que com a llegum les llegums normalment són molt riques en proteïnes, que llavors sempre és important, encara que normalment parlem d'ell com si fos un fruit sec. I nosaltres el que hem observat en aquest estudi és que amb gent jove, que normalment, com ja hem sent gent jove i sana, no?, que ja estan bé, doncs que encara prenent cacauet diàriament, cacauet normal o cacauet en forma de crema de cacauet, els augmenten, els milloren els paràmetres vasculars.
Clar, el podem consumir com a cacauet normal o, com deies, cacauet en forma de crema. Això potser és més comú als Estats Units, però també aquí es consumeix, oi?
Sí, no, actualment inclús a qualsevol supermercat, inclús a supermercats, tenen marques blanques de crema de cacauet. Però el trobem a tot arreu. L'únic que jo recomanaria és que si va comprar crema de cacauet, que sigui 100% crema de cacauet, perquè el que no interessa són cremes de cacauet que porten altres productes afegits, com sucres, altres tipus de greix. És a dir, que sigui feta 100% de cacauet.
Ja. I com heu arribat fins a aquestes conclusions de l'estudi?
Aquestes conclusions, nosaltres vam iniciar aquest estudi just abans de la pandèmia, en el 2019, perquè volíem mirar a veure l'efecte dels cacauets i les cremes de cacauets en gent sana, no? Perquè hi ha estudis, o s'ha estudiat bastant quan la gent té patologies, però no amb gent sana. Llavors vam decidir fer un estudi que vam fer al campus de Torrivera, on van participar també molts estudiants, i vam intentar mirar a veure què passava consumint diàriament cacauet, crema de cacauet, durant 6 mesos. Llavors, no només miràvem el tema vascular, també miràvem a veure si tenia algun efecte en l'estrès, també miràvem efecte en nivell de capacitat memorística, i vam veure que no, no, ara aquest estudi últim l'hem publicat en vascular, però a més també aquests estudiants van millorar a nivell de memòria i a nivell cognitiu, que ens va sorprendre molt favorablement.
Clar, fèieu aquest estudi, no?, amb gent de 18 i 33 anys. En quina mesura consumien el cacauet? Quan el prenien? En sí. Cada àpat o com ho feien, això?
No. Nosaltres els vam recomanar una ració diària, una porció, diguéssim, que serien uns 25 grams de cacauets, que seria com a la mà agafar un anat de cacauets, o 2 culleradetes de crema de cacauet. Llavors, que es considera que això seria una ració normal, no? Cada dia, el que no vam fer èmfasis, que podria haver sigut important, a quina hora el prenien. Inclús nosaltres els hi vam fer receptes per introduir, per exemple, iogurt grec amb crema de cacauet, o verdures tirant cacauets. Vull dir, haver fet receptes perquè els hi favoreixin, diguéssim, prendre el cacauet, fos amb l'àpat que fos, no?
I, clar, també s'ha associat aquests beneficis amb la funció cognitiva. Pot ser això?
Sí. Nosaltres el primer estudi que vam realitzar va ser sobretot a les mateixes persones però a nivell cognitiu, i realment van tindre una millora a nivell cognitiu i una reducció de l'estrès, que mesuraven mirant un paràmetre de medina que té cortisol. I llavors, molt curiosament, perquè aquest estudi el que estava fet és que hi havia 3 grups, no? Un que prenia cacauet, un altre que prenia crema de cacauet, i el tercer grup que li vam donar una crema control. Què vol dir una crema control? Podria dir que és com si fos un placebo, no? Mm-hmm. Seria una crema que es va elaborar una empresa per nosaltres, però estava fet d'oli de cacauet i de proteïna, però que no tenia ni la fibra que té el cacauet ni tenia les substàncies bioactives que té la pell del cacauet. Llavors, clar, comparàvem sempre els que havien pres el control que seria aquesta crema que vam fer nosaltres, respecte als que menjaven cacauets sencers o crema de cacauets, que això també és el maco d'aquest estudi, perquè en aliments a vegades no és com amb fàrmacs, que dones un placebo, no? Aquí en aliments és difícil tindre un control. I en aquest cas el vam tenir i realment doncs, vam veure diferències entre els dos grups d'intervenció nostres i el control. No?
La fibra del cacauet també podria ser beneficiosa, a més per amb les persones no, que tenen risc de patir Alzheimer. O sigui, influeix sí. en molts àmbits, toca molts paràmetres diferents, oi?
Sí, aquest estudi de la fibra i el termic, que és un estudi molt interessant, està realitzat per una altra professora del nostre departament, i sí, sí, ja he observat que la fibra, bueno, perquè la fibra és molt important, no? La fibra en qualsevol aliment és molt important. Llavors, la fibra ens millora molt tot el que és la microbiota intestinal, o el que es diu microflora intestinal, i tot això fa que hi hagi millores a qualsevol tipus de nivell.
Sí, sí, al final aquest consum de cacauets sembla ser que té aquest benefici per joves, per persones joves i que estan sanes. Això també és important remarcar-ho. Amb les altres edats, amb persones més grans o, per exemple, amb menors d'edat, amb nens i nenes, també ho heu pogut comprovar o encara no sabeu si farien els mateixos efectes?
A veure, amb gent gran està comprovat, hi ha estudis realitzats per altres grups d'investigació, que quan gent que té risc, no? Risc cardiovascular, sí que s'havia observat que el cacauet provocava unes millores a nivell de risc cardiovascular. En gent sana, aquest és el primer estudi d'intervenció amb gent sana. I just ara estem demanant un projecte, però bueno, ja va veure per si ens el donen, per fer-ho també en adolescents jovenets, o preadolescents, serien de 10-12 anys, perquè realment amb nens no hi ha cap estudi encara realitzat.
Clar, així podríem saber també si amb nens té la mateixa funció.
Exacte, i seria molt interessant, ja perquè en aquest estudi també voldríem inculcar uns hàbits saludables a aquesta població i aparcar el seu futur, no?
Clar.
Perquè ja adquireixin tant el grup control com el d'intervenció. En general, els hi faríem també intentar inculcar els un estil de vida saludable.
Exacte. Doncs estarem pendents d'aquest nou estudi amb els menors d'edat, amb aquests adolescents de 10-12 anys, a veure si els resultats són els mateixos. Rosa Maria Lamuela, responsable del treball i catedràtica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB. Gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquests cacauets que ara, més que mai, els consumirem sabent que tenen aquestes propietats. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I parlem ara de que han identificat els gens que relacionen el TDAH amb una menor esperança de vida. Estudis epidemiològics previs ja havien relacionat el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat amb una esperança de vida menor i, de fet, la mortalitat és fins a 5 vegades més elevada que la de les persones sense aquest trastorn. Un estudi que, per cert, ha identificat, a més, per primera vegada, la base genètica d'aquesta correlació. Ens ho explica i li preguntem així a la investigadora del grup de psiquiatria, salut mental i addiccions de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Maria Soler Artigas. Maria, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta elevada mortalidad es también, supongo, ¿no?, por los comportamientos de riesgo, ¿no?, que tienen los pacientes que tienen este trastorno y los malos hábitos que a menudo pues presentan estas personas, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, esta mayor mortalidad no es debido al trastorno en sí, sino otras cosas relacionadas con el trastorno, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas con TDAH pues sí tienen tendencia, ¿no?, a tener hábitos perjudiciales, como puede ser el fumar, tener una dieta poco saludable, que se relaciona a su vez pues con diabetes o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y también pues son personas más propensas a tener conductas de riesgo, ¿no? Pues como el uso de sustancias o también más riesgo de tener accidentes, y todo esto obviamente pues tiene un impacto también en la esperanza de vida.
¿Y todo esto cómo lo habéis descubierto?
Bueno, pues como muy bien decías tú en la introducción, hay estudios epidemiológicos que ya nos hablaban de esta relación, ¿no? O sea, que el TDAH realmente está asociado a una menor esperanza de vida. Luego, por otro lado, sabemos que el TDAH, aunque está influenciado también por el ambiente, sabemos que tiene un fuerte componente genético. Y a su vez, la esperanza de vida aunque en menor medida, porque aquí sí que el ambiente juega un papel más importante, pues también tiene un componente genético. Entonces, la idea era estudiar un poco la genética, tanto del TDAH como de la esperanza de vida, y ver si pues esta genética compartida nos podía explicar un poco de este patrón, ¿no?, que se veían en estos estudios observacionales. Uh-huh. Entonces, eso, bueno, pues lo que hacemos aquí es coger resultados de estudios de genética internacionales, muestras muy grandes de TDAH y de esperanza de vida, y combinar estos resultados buscando variantes genéticas asociadas con ambos, ¿no? Y bueno, sí que identificamos 19 variantes genéticas que se asocian con el TDAH y la esperanza de vida. Y lo más interesante aquí es que, en general, lo que vemos es que las variantes que se asocian a un mayor riesgo de TDAH se asocian también a una menor esperanza de vida, ¿no? Y este es un patrón que vemos de manera consistente en la genética. O sea, que sí que parece que ese patrón, ¿no?, pues lo replicamos cuando nos centramos solo en la parte genética. Puntualizar aquí que cuando hablamos de genética no es de una manera determinista, ¿no? O sea, que no por tener la genética de TDAH tendrás una menor esperanza de vida, ¿no? O sea, hay muchos otros factores, hay muchos factores ambientales que también juegan un papel, y de ahí un poco pues la importancia, ¿no? O sea, creo que el mensaje principal de este estudio es la importancia de un diagnóstico temprano, ¿no? O sea, para poder hacer un seguimiento y acompañar a las personas con TDAH y evitar esta trayectoria negativa, ¿no?, esta posible trayectoria negativa que podría acabar con una mayor mortalidad.
Claro, imagino que todo esto se puede evitar, ¿no?, en cierta medida se puede, claro, prevenir, y qué medidas hay que tomar al respecto para las personas que tienen este trastorno y que pues no les afecte tanto esto.
Claro, o sea, yo creo que lo fundamental es el diagnóstico temprano, ¿no? O sea, de hecho, hay estudios que muestran que las personas a las que se le diagnostica el TDAH en la edad adulta tienen una menor esperanza de vida en comparación con las personas a las que se les diagnostica en la infancia o en la adolescencia, ¿no? O sea, porque el TDAH, aunque es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no?, que comienza en la infancia, hay veces que no se detecta hasta la edad adulta, ¿no? O sea, que simplemente mejorando el diagnóstico y haciendo un diagnóstico temprano, esto ya tendría un impacto.
Claro, imagino que las personas que lo tienen que seguir unas pautas, ¿no?, en su día a día, un tratamiento para que no aumente, ¿no?, en la manera que tiene de afectarles a ellos. Pero, ¿cuál es el perfil de la gente normalmente a la que le afecta este TDAH?
A ver, o sea, como te digo, hay una parte genética, ¿no? O sea, que de hecho, uh-huh, o sea, el componente genético del TDAH es bastante fuerte, es bastante importante, ¿no? O sea, un 70%, y luego también hay otros factores ambientales que también afectan, ¿no?, en el desarrollo del TDAH. Pero bueno, pues hay perfiles diferentes, ¿no?, hay casos muy distintos.
¿Y esto puede ir incrementando a lo largo de los años o no?
Bueno, o sea, tal y como te comentaba, si tienes un diagnóstico temprano, ¿no?, el que se trata desde el principio, yo creo que también ser conscientes de los riesgos que hay, ¿no?, pues creo que ya solamente eso te ayuda, ¿no?, a tenerlo todo como más controlado.
Exacto, exacto. Hablábamos de esta herencia, ¿no?, de esta herencia genética. Normalmente la gente que tiene TDAH es porque alguien también de su familia lo tiene, ¿o no tiene por qué ser así?
Mira, te explico un poco lo del 70% este, porque puede parecer un poco difícil de interpretar, pero, o sea, la idea es que, o sea, casi todas las enfermedades o trastornos complejos, ¿vale? Y complejo quiere decir que para que se produzca, pues tiene que... Es una combinación de genética y de ambiente, ¿no? Entonces hay una parte que es genética y otra parte que es ambiental. Entonces, eso, pues si tú piensas en el TDAH, no como un diagnóstico, sí o no, pero si lo piensas como los síntomas, ¿vale? Pues como atención e hiperactividad. O sea, toda la población tiene en cierta medida más o menos atención y más o menos hiperactividad, ¿no? Uh-huh. Pues hay una variabilidad en la población. Pues como el 70% de esta variabilidad de las personas que tienen más o menos se explica por la genética, ¿vale? Entonces sí que es probable que tengas familia con TDAH, porque es un porcentaje muy alto, pero no es lo único, ¿sabes? O sea, no es determinista. O sea, que tengas familia con TDAH no significa que tú vayas
que lo
a
vayas
TDAH,
a tener. Exacto.
Pero sí significa que tienes más probabilidades de tenerlo.
Vale, exacto. Pues, doctora María Soler Artigas, muchísimas gracias, investigadora del Grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Hospital Vall d'Hebron, por explicarnos este tema, ¿no? Este estudio que habéis hecho, que en el que habéis identificado los genes que relacionan el TDAH con esta menor esperanza de vida. Gracias por hablar con nosotros y esperemos pues que estas personas tengan este diagnóstico precoz del que hablábamos y que poco a poco pues lo vayan llevando mejor. Gracias. Tots estarem d'acord en que el vermut són els amics, la família, la xerrada i la complicitat dels diumenges assolellats a la terrassa del bar. Aquells moments en què la vida, per un instant, transcorre de mica en mica. Amb això, jo també hi estic d'acord, però la definició com a tal és dels Premis Binari, que ja fa 9 anys que premien els millors vermuts catalans. Avui, de fet, volem parlar precisament amb el director d'aquests premis, el Ramon Roset. Ramon, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, el sector del vermut a Catalunya ja suma al voltant de 50 elaboradors i també un centenar de referències al seu mercat, no? És cada vegada més ampli.
Sí, 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 el sector vermut a Catalunya és un sector que està floreixent, en ple creixement, cada cop hi ha més vermuts al mercat, perquè s'ha de... Bueno, hi ha una circumstància de mercat que és que des de fa uns anys s'ha recuperat el costum de fer el vermut i, per tant, hi ha més demanda i això fa que els vinguin més cellers i que s'haurà de fer-ne.
Clar, estem parlant de que és un món cada vegada més ampli, no?, i en general podem dir que té cada cop més adeptes al nostre país i en particular també als vermuts catalans, no?
Sí, sí, sí. El que et deia, aquí hi ha un boom del vermut. Estan apareixent establiments, o sigui, vermuteries, és a dir, bars que s'especialitzen en l'hora del vermut, que cada cop ofereixen una oferta més àmplia i sortosament ho estan fent amb vermuts catalans. Per tant, no és allò d'anar a la vermuteria o al bar a fer un vermut i que t'ofereixin vermuts foranis, sinó que cada cop n'hi ha més d'elaborats a casa nostra.
Com va començar aquest boom, aquest èxit del vermut català?
Doncs és molt... Mira, és curiós perquè la tradició de fer el vermut a Catalunya és molt antiga i es va perdre durant els anys 80-90, es va perdre, i després, de manera gairebé espontània, va tornar a créixer, també coincidint amb que alguns elaboradors de vermuts doncs, van començar també a reforçar les marques que tenien i treure nous vermuts, i això va fer que s'arrelés una altra vegada la tradició, no? I llavors ens portem ara pràcticament 10-12 anys on el vermut està creixent cada dia més.
Mm-hmm. Què és el que més caracteritza aquests vermuts?
Bueno, els vermuts catalans, una de les coses bones que tenen... Bueno, el vermut és una base vínica que després s'hi posa donzell, que és la herba màgica que fa que un most encapçalat amb alcohol es converteixi en vermut. Però el que caracteritza bàsicament els vermuts catalans és que els botànics, que són les herbes amb què després s'afegeixen aquest preparat on hi ha el donzell, doncs connecten directament amb la realitat de l'entorn on s'ha fet el vermut. És a dir, si un vermut està fet en una zona i s'han fet servir els botànics de la zona, aquell vermut és molt característic de la zona. Llavors això dona que Catalunya tingui una gran riquesa de vermuts, perquè tenim una gran riquesa de diferents realitats naturals.
Mm-hmm. Abans comentava a l'entradeta, no, a la introducció, de que els vermuts són la família, són els amics, són els diumenges, no? Per exemple, també de vermuts. Vosaltres sou els que vau fer precisament aquesta definició. Imagino que hi esteu plenament d'acord, no? Com és aquesta tradició, diguem, d'aquesta festivitat amb la família, amb els amics i els dies festius?
Bueno, és que així és com bàsicament va néixer el vermut, no? El vermut va néixer a Barcelona quan les classes benestants, principis del segle XX, les classes benestants sortint de missa anaven a prendre algun aperitiu abans d'anar-se'n a dinar, i aquí es va començar a prendre el vermut, i el vermut com a beguda, i llavors això va donar nom a l'anar a fer el vermut, no? Mm-hmm. Llavors sempre eren... El vermut ja va néixer en un entorn de relació social, és a dir, de l'acte en què les famílies es reunien, anaven a missa, i sortint de missa doncs anaven a fer una petita refrigeri abans d'anar-se'n a fer el dinar o dinar al restaurant, per tant ja va néixer en un entorn, diguem-ne, de familiar, i després doncs, s'ha anat desenvolupant, que això ho has fet amb els amics, ho has fet amb la parella o amb qui sigui, no? Per tant, el vermut és un acte social en si mateix.
I tant, exacte. I clar, parlem dels premis Binari. Mm-hmm. Què són aquests premis i des de quan també estan, diguem, en actiu?
Bueno, tu mateix ho has dit, aquest any hem celebrat la 9a edició, els Premis mm-hmm. Binari neixen fruit de voler recollir. Nosaltres els Premis Binari, diguem-ne, vam començar fent els Premis dels Vins Catalans, que aquest any hem arribat a la 11a edició, i després ens vam donar compte que a part del món del vi i dels escumosos, també hi havia la realitat de Catalunya creixent dels vermuts, i vam entendre que se'ls havia de donar veu i també se'ls havia de posar en valor, no? Si igual que els Premis Binari de Vins pretenen posar en valor el vi català i que es consumeixi vi català a Catalunya, vam entendre que tenint la riquesa que ja començava a veure's fa 9 anys de vermuts catalans amb marques històriques que ja feia, bueno, que estaven des del principi i que s'estaven molt introduïdes, doncs que havíem de fer doncs, també defensa del vermut català, i per tant els premis neixen per posar en valor i donar a conèixer els vermuts catalans perquè es consumeixin a Catalunya, no? Llavors, bueno, això fa 9 anys i cada any doncs, hem anat creixent amb referències, i els premis són això, els elaboradors inscriuen els seus vermuts al premi i un parell de tastadors professionals, sommeliers, enòlegs, experts en el món de la cocteleria, etc., doncs tasten absolutament a cegues les mostres que es presenten i valoren les que més els agraden.
Mm-hmm. Aquest any ja s'ha fet, encara no? A quina època de l'any es fan normalment?
Sí, aquest any ja ho hem fet. Aquest any, bueno, per les circumstàncies de l'any, que era any electoral, i com que a vegades els premis van lligats amb, diguem-ne, a algunes ciutats, en aquest cas el Binari del Vermut va molt lligat a Reus, que és la ciutat que els ha acollit els últims anys, mm-hmm. doncs els vam fer el mes de febrer, però normalment els fem a la primavera.
D'acord. I qui ha guanyat?
Doncs aquest any el millor vermut de Catalunya ha estat un vermut elaborat al Priorat, que es diu el Raval de Barcelona, que és del celler Ronadelles, que és un celler doncs, que està a la comarca del Priorat, i el seu vermut doncs, va ser el més valorat per tots els jutges. No? Ell va guanyar el de la seva categoria, que era el millor vermut negre, però després de totes les diferents categories es tria el millor, i en aquest cas els jutges van determinar que el Raval era el millor vermut català d'aquest any.
Mm-hmm. I a Reus, de fet, com comentaves, és on es fan els premis, però també és on es va crear el primer museu del vermut del món, no?
Correcte. Museu en un fantàstic edifici, que és l'Estació Enològica, que és un edifici modernista, que a més va acollir el tast final. És un dels llocs pioners en l'elaboració del vermut, no? I allà doncs també es va crear doncs el primer museu del vermut, efectivament.
Uh-huh. Ara imagino, Ramon, a preparar ja la propera edició d'aquests premis, oi?
Correcte, sí. La propera edició serà la desena, i com que ja farà 10 anys, doncs per nosaltres és una edició molt especial, no? I el que intentem, doncs ja hi estem treballant, i treballarem doncs tot l'any encara per aconseguir que aquesta edició, la desena, sigui la que puguem arribar a tastar més vermuts. És a dir, la idea, l'objectiu que tenim ara mateix, ja veurem si ho podrem aconseguir o no, és fer el tast de vermuts catalans més gran de la història.
Déu-n'hi-do, estarem pendents a veure si s'aconsegueix aquesta xifra, no? Que segur que sí, perquè amb l'èxit que té el vermut aquí a Catalunya, doncs es podrà fer una celebració gegant, podríem dir, segurament.
Esperem-ho.
Ramon Roset, director d'aquests Premis Binari, gràcies per parlar amb nosaltres del vermut i del vermut català. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
En uns minuts tractem la problemàtica, el tema dels taurons a les platges, que últimament doncs, tenen a tothom Espantats, fins ara.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
No pienses, siente.
En el 50 aniversario de su muerte...
¿Cuál es su estilo?
13 recuerda al mejor actor de artes marciales de todos los tiempos.
Yo diría que es el arte de luchar sin luchar.
Operación Dragón y Dragón, la vida de Bruce Lee.
¿Podría hacer esas cosas delante de una cámara?
Especial Bruce Lee. El sábado a las 10 de la noche.
Sed como el agua.
B13, my friend.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I parlem ara dels taurons que s'estan deixant veure a les platges i que estan creant el pànic entre els banyistes setmana rere setmana. No us ho perdeu. 25 persones van morir l'any passat ofegades a les platges catalanes, una xifra que supera en 4 persones l'enregistrada del 2021. La gran majoria eren víctimes, homes de nacionalitat espanyola i de més de 70 anys, però a banda també van morir 13 persones a piscines, 5 més que també el passat 2021. D'això en volem parlar avui amb l'expert en seguretat aquàtica, el Ramsès, de la mateixa manera que també volem tractar l'increment de notícies que estem veient últimament relacionades amb taurons i orques a les costes. Ramsès, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Clar, si les orques estan sorprenent a científics i navegants amb les seves embestides, els taurons també sembla ser que volen fer el mateix, cridant l'atenció dels banyistes, sobretot, com deia, a les costes catalanes, aquí ben a prop nostre, no?
Bé, és quelcom curiós. El que passa que ho hem de mirar amb un prisma diferent. És senyal de que el Mediterrani és viu, de que tenim una natura doncs, que està viva. No és normal que s'apropin tant a la costa aquest tipus de taurons, però ens dona una idea de que la vida, hi ha una vida al mar Mediterrani i se'ns apropa.
Clar, però a què es deu que s'estiguin veient tants últimament, tan a prop nostre?
Doncs bé, hi ha diversos experts que parlen que poden ser animals doncs, que estiguin doncs, buscant doncs, punts de reproducció, que simplement es despistin, que segueixin a vegades alguns vaixells doncs, de pesca, fins i tot podria ser algun tipus d'animal malalt, tot i que això sol passar més aviat amb mamífers. Però tanmateix, ja t'ho dic, no deixa de ser una cosa anecdòtica pensant en la quantitat d'animals aquests que tenim, i sobretot de lo llarga que és la costa. Són situacions anecdòtiques que són notícia pel fet doncs, que no passen habitualment.
Mm-hmm. Clar, la temporada ha començat amb una tinturera o amb un tauró blau que es va deixar veure a Ciutadella, Menorca, i també a altres indrets com, per exemple, Alacant, Mallorca, o fins i tot un tauró també blau que va obligar a tancar les platges a Tarragona. Això, en part, pot provocar que caigui una mica el turisme a la zona?
Bé, aviam, hem de pensar que el primer que hem de tenir molt clar que els taurons que tenim a la mar catalana no són perillosos, no perquè vagin a atacar deliberadament els humans, d'acord? En el cas de la tintorera, que és el que comentàvem, que és el que més veiem, encara menys, perquè primer de tot és un tipus de tauró que viu en aigües profundes. Aquest i altres taurons són presents de manera natural, com deia el Mediterrani. Les tintoreres, per exemple, mengen peix, cefalòpodes, com els calamars i crustacis. No mengen foques, ni dofins, ni mamífers, com seríem els humans. Uh-huh. Per tant, hem de pensar que nosaltres, els humans, siguem preses d'aquests animals. Encara que hem d'evitar són els possibles incidents puntuals. I la gran majoria d'incidents que tenim són quan aquests animals es capturen per pescadors quan hi ha gent que s'hi apropa, doncs per espantar-los o per curiositat.
Clar, què és el que hem de fer? Com hem d'actuar si ens trobem amb un d'ells?
Doncs si ens trobem un proper a la platja, el que hem de fer, tot i que pugui costar, és mantenir la calma. No fer moviments bruscos per intentar, ni molt menys, agredir el peix o per espantar-lo. Perquè aquests moviments el que poden causar és que l'animal s'apropi per curiositat, perquè pot pensar que som una possible presa.
Clar.
D'acord? I que, si que ens apropem massa, es pot sentir atacat i es defensi com faria qualsevol altre animal, igual que un gos. El millor és estar-se quiet. I quan el peix s'allunyi, doncs anem nedant suaument cap a la riba, sortim de l'aigua i donem l'avís als serveis de vigilància. I bé, llavors, quan es detecta la presència d'espècies com la tintorera prop de la costa, doncs els serveis de salvament doncs, el que fan és demanar als banyistes que surtin de l'aigua mentre patrullen per localitzar el peix i ja està.
Així doncs, quedar-se quiet, anar sortint a poc a poc, no?, i avisar els socorristes o els serveis que estiguin allà en aquell moment.
Correcte. Quan es detecta un peix de certes dimensions, doncs se sol tancar les platges per precaució, i això està ben fet. Però encara hem d'aclarir i hem de deixar molt clar que no és perquè el peix pugui menjar-se ningú, d'acord? És més que res que això pot produir doncs, situacions de pànic o fins i tot situacions on la gent entra molt de cop a la platja, d'acord? Alertar sense alarmar és molt complicat pels serveis d'emergència, però hem de recordar que la probabilitat de que l'animal pugui ocasionar més perill que l'alarma desmesurada que es pugui crear és molt petita, d'acord? Per tant, com deia, no deixa de ser part de la vida del Mediterrani. De fet, el mateix passaria si parléssim d'un dofí que s'apropa a la costa. Un dofí que el tenim tan desgraciadament humanitzat pot fer molt de mal, perquè la gent entrarà a l'aigua i un cop de cua d'un dofí pot fer molt de mal. I hem de pensar també que és un mamífer que té 88 dents punxegudes a la boca. Per tant, igual que un animal petit, un gos petit pot mossegar i fer-te mal, el del dofí també passaria. El que hem d'intentar és evitar que aquesta interacció de l'animal, que tampoc està en el seu terreny, perquè no se n'ha estat tan proper, i els humans, doncs, acabi doncs, amb situació doncs, negativa per cap dels dos.
Exacte. Exacte. Parlàvem també de les orques, que en aquest cas hem vist imatges, no?, vídeos també, que fan embestides en els velers que estan al Tamar, per exemple. Clar, elles sí que són potser més agressives en aquest aspecte i sí que serien un perill, potser, si estem en un barco, oi?
Bé, les orques són, primer de tot, és un depredador. És un animal depredador i, a més, és un animal que tothom descriu com un animal molt curiós. Per tant, no és una cosa d'ara. Possiblement ara s'està donant, doncs, més, de poc sabria dir per què, més situacions. O fins i tot també, no ens equivoquem, el fet que les xarxes socials ho multipliquin, doncs es pot fer que un cas sigui que n'hi ha hagut més. Són animals molt curiosos que des de sempre estan apropats a les embarcacions. Les persones sovint també vinculen les orques, l'orca no deixa de ser un dofí gran, les tenim desgraciadament també com un animal humanitzat, però és un animal salvatge, s'aproparan i és possible doncs, que tinguin doncs, interaccions amb l'embarcació per testejar aviam què és allò tan gros que li crida l'atenció. Però en cap cas, són situacions on l'animal mostra una agressivitat respecte a l'ésser humà, sinó és un animal salvatge que el que mostra és curiositat amb algun tipus d'element que està a l'aigua.
I l'actuació ha de ser la mateixa que en aquest cas amb els taurons, oi?
Bé, sí, clar, exacte. Ho diria, amb els taurons o amb els dofins sempre recomano el mateix. Estem nosaltres al seu terreny, ells són animals curiosos que sense ànims de fer-nos mal és possible que ens en facin simplement pel to quan hem d'interaccionar amb aquests animals és evitar aquesta interacció. Som nosaltres que estem fora del nostre medi. Per tant, allunyar-se'n, no xipollejar, no fer molt aldarull dins l'aigua, intentar no cridar, intentar no voler tocar-los quan són animals que ens semblen amigables, perquè simplement amb un cop de cua ens poden fer molt mal. Per tant, i si hi ha alguna interacció que produeix algun incident, com pot ser doncs, una col·lisió amb una embarcació, llavors el que hem de fer, doncs, el patró o el capità de l'embarcació doncs, prendrà les mesures doncs, per allunyar-se xinutxano o declarar una emergència en el cas que això produís algun tipus de dany a l'embarcació.
Exacte. I clar, si ara parlem dels ofegaments, no, Ramsès, què cal fer? Les xifres respecte al 2021, com abans comentava, o fins i tot respecte a l'any passat, són alarmants? Ens hem de preocupar?
El que... Clar, no són unes xifres comparades amb altres situacions, amb altres morts per accident. El que ens preocupa, els experts, és que no aconseguim reduir-la. Aquest és el fet. Quan tu doncs, fas una visió cap enrere, doncs que no aconseguim, hi ha d'altibaixos, hi ha temporades amb més o menys, òbviament la temporada postpandèmica doncs, van haver-hi menys, però és cert que no aconseguim, ni a nivell de Catalunya ni a nivell d'Espanya, reduir el nombre d'ofegaments ni reduir el nombre d'incidents aquàtics, perquè sovint parlem d'ofegaments perquè són doncs, situacions d'ofegament que han acabat amb mort, però tenim molta gent que ha acabat doncs, lesionada greu, fins i tot amb seqüeles, degut a ofegament. I també hi ha ofegaments que no es recullen doncs, perquè no arriben a opinió pública. Per tant, no aconseguim reduir el nombre d'ofegaments, per tant, hi ha alguna cosa pendent, hi ha alguna feina pendent a fer que hem de solucionar.
Mm-hmm. Clar, parlem de persones grans normalment, però aquests dies també ens fèiem ressò de gent de 50 anys, no potser, que tenen segurament una experiència en el mar. A què es deu que es produeixi això? Són imprudències, són accidents sense més, que la persona doncs, pateix alguna patologia en aquest cas? Vull dir, normalment, els casos, per què són?
Bé, tal com deies, tenim un target molt important definit de gent d'edat avançada, de 65 anys endavant, doncs perquè quan analitzem les situacions d'aquest ofegament, perquè de fet cada ofegament s'ha d'analitzar perquè el context pot ser molt diferent, veiem doncs, que és molt probable que sigui gent que ha patit algun tipus de malaltia sobtada que s'ha produït en medi aquàtic i això ha produït doncs, que hi hagués un ofegament secundari. Crec que segurament, quan intentem estirar del fil, que en alguns casos no és possible, sabem que té bastanta patologia crònica prèvia. Tanmateix, malgrat que algú estigui sa i no tingui patologia crònica o no estigui dins d'aquest barem d'edat, sinó que comencem a baixar cap als 50, tots som candidats en un moment donat, malgrat siguem bons nedadors, malgrat estiguem en forma, malgrat ens considerem persones sanes, de patir algun tipus de patologia, algun tipus d'incident de salut, que faci doncs, que tinguem, per exemple, doncs això, un mareig, una pèrdua transitòria del nivell de consciència, que es produeixi dins de l'aigua, i això consegüentment portarà a l'ofegament.
Mm-hmm. Clar. Sí, sí. I vosaltres, per exemple, què és el que recomaneu fer? Quines mesures poseu per tal de que es produeixi el menys possible, diguem, dintre del que es pot controlar, doncs evitar aquests ofegaments? Què és el que feu?
Doncs primer de tot, el més important, anar sempre o triar sempre, a mesura del possible, espais aquàtics amb vigilància. Hem de pensar que la gran majoria d'ofegaments es produeixen en espais aquàtics no vigilats o fora de l'horari del servei de vigilància. Per tant, anar a un lloc vigilat ja és garantia. Per altra banda, intentar fer l'activitat sempre acompanyat. Si estem acompanyats i ens trobem malament, o el nostre company es troba malament, ens podrem ajudar, la situació serà detectada i podrem alertar els serveis d'emergència. Per altra banda, també tenir molt clar les nostres capacitats. Hem de pensar també que quan analitzes els ofegaments, la gran majoria d'ofegaments, tret dels nens petits, és gent que sap nedar. Per tant, no s'han ofegat per no saber nedar. Hi ha hagut alguna circumstància que ha fet que el seu nivell de natació no fos suficient. Per tant, hem de valorar molt la meteorologia, fer cas de les banderes, tenint en compte que la bandera verda no significa que no ens puguem ofegar, significa doncs, que no hi ha cap perill afegit a part del perill que té el fet d'estar dins l'aigua. I després, utilitzar sempre algun tipus d'element flotant, no perquè el necessitem perquè no sabem nedar, sinó perquè ens pot doncs, ens ajudar a senyalitzar-nos per si passen embarcacions o altres persones, i en el cas que ens cansem ens podem agafar i podem sortir.
Doncs, Ramsès, moltíssimes gràcies. Experta en seguretat aquàtica i també socorrista. Gràcies per parlar amb nosaltres, per tranquil·litzar-nos en l'aspecte dels taurons, de les orques i dels dofins, i també per donar-nos aquests consells a l'hora d'estar segurs dins de l'aigua, prenent mesures, en aquest cas, i evitant així doncs, que ens passi algun accident com són aquests ofegaments. Gràcies.
A vosaltres, que tingueu un bon dia.
Atenció al que expliquem ara, perquè l'olor del sabó que fas servir et fa més o menys atractiu pels mosquits. Sí, això és el que diu un estudi dels Estats Units. Fins ara sabíem que el seu ús canviava la percepció que tenim de l'olor corporal dels altres, però el que no teníem ben clar del tot és que aquests productes també canviaven la manera com els mosquits ens percebien a nosaltres com a possibles preses, mentre que alguns sabons els atrauen, d'altres, en canvi, els repel·leixen. Sobre tot plegat, volem parlar amb la vocal d'Endermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la Marta Alcalde. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, clar, tothom fa una olor diferent, fins i tot després d'aplicar-se el mateix sabó, no?
Sí, bueno, la veritat és que tots nosaltres fem un olor, no? Desprenem un olor i és diferent. cada persona en té el seu característic. Llavors, en funció de quan utilitzes un sabó, depenent del teu olor, no, corporal, doncs la barreja, diguéssim, que farà que l'olor que quedi final sigui diferent. Per tant, a lo millor, arrel d'aquest estudi, no, doncs potser hi ha això, no, sabons que, o persones que utilitzen el mateix sabó, doncs, es reguin o no es reguin.
Clar, exacte. Si una persona utilitza un sabó que és el mateix que un altre, no, no té per què olorar igual, sinó que també hi ha diferències, encara que sigui el mateix sabó, per l'olor pròpia que ja té cadascú.
Sí,
de cara...
o sigui, això, bueno, sempre més o menys s'ha sabut, no, que els mosquits es sentien atrets, no, per l'olor de les persones. Llavors, per què uns els hi piquen i altres no? Doncs depèn una mica del nostre olor. Bueno, de l'olor que nosaltres desprenem i que, bueno, que ve arrel d'una, bueno, pues sèrie de substàncies que nosaltres desprenem a través de la pell per la transpiració. Llavors, clar, això nosaltres no, bueno, ho podem notar, però no tant com els mosquits, i entenc que ells són molt més sensibles. Llavors, aquest estudi que fas menció, el que feia una mica és veure això, no? Quins sabons amb la mateixa persona, bueno, amb diferents persones, doncs un mateix sabó com actuava i tal. El que aquí també s'hauria de... No, jo crec que això són temes que són com molt preliminars, no? Que potser encara es necessita més estudi, i també seria interessant, no, veure això que estem dient, no, de com al final també varia una mica la barreja del olor del sabó amb l'olor de la pròpia persona, no? que farà que això pugui anar cap a un cantó o cap a un altre, i també el tema de quant de temps perdura l'olor del sabó, no? a la persona.
Exacte.
Perquè al final tu quan et dutxes, doncs quan surts de la dutxa sí que fas molta olor, però a mesura que passen les hores, doncs aquest olor es va barrejant amb el teu i amb altres olors de l'ambient, no? I al final es dilueix i es perd completament. Per tant, o sigui, sí que potser amb aquest estudi, no, s'ha vist que hi ha olors que treuen més i olors que treuen menys, però bueno, tot s'ha de fer una mica, bueno, que és un estudi, no? O sigui que després extrapolar aquestes condicions a la vida real, pues, no tenen per què ser exactament iguals.
Exacte. Perquè, clar, si ho encarem de cara al tema d'aquest de les olors, no, com parlàvem fins ara, quines olors podríem dir que atrauen més els mosquits?
Bueno, a veure, jo d'això sempre, bueno, s'ha pensat, no, que els mosquits, determinats olors algunes, bueno, algunes flors, perquè els mosquits també, bueno, viuen en un medi natural, no, i a més de menjar, bueno, de picar-nos per agafar la nostra sang, doncs també s'alimenten de les plantes, del nèctar de les plantes i així. Llavors, hi ha determinades plantes, doncs, que potser també els hi atreuen. Llavors, per això sempre es diu, no?, que quan et poses perfums, doncs és més fàcil que els puguis atreure, o quan et poses, doncs, bueno, la roba de colors, no?, perquè també és una manera com de treure'ls. No sabria dir-te exactament quins olors, saps, si la banda, si tal o qual, donaria més atracció, perquè això encara no sé si hi ha estudis que diguin exactament amb molta fiabilitat quin.
Mm-hmm. Els colors de la roba també influeixen en aquest cas?
Sí, normalment això, doncs, pues això una mica el que deia, no? Els colors vius o així, pues potser atreuen més, i en canvi colors que siguin més suaus, bueno, pues, o més clars... Pues,
són més neutres, no?
Pues, exacte, més neutres, perquè al final tu, si t'estàs movent i vas amb un color vermell, pues segurament, doncs, ells, a part de per l'olor, pues, la vista, no?, també els hi deu atreure. Llavors, si és un color més neutre, pues, passa més desapercebut.
Clar. Si una persona resulta molt atractiva pels mosquits i, en canvi, doncs, utilitza un sabó que no sigui tan atractiu per ells, o colors de la roba, com dèiem ara, més neutres, podria fins i tot evitar que els mosquits se l'apropessin, encara que ella, per naturalesa, doncs, sigui una presa fàcil, en aquest cas?
Bueno, jo crec que en aquest cas, com que tot això encara està una mica en estudi, no?, doncs seria una mica agosarat de dir, no?, que determinats sabons poden fer que no et piquin els mosquits. o que et piquin. I, per tant, jo el que sí que crec és que la persona que sàpiga que, bueno, perquè ja ho té l'experiència, no?, que de cada estiu doncs, li piquen molts els mosquits, doncs que aquesta persona, doncs, independentment del sabó que utilitzi o de la roba que utilitzi, doncs ha de posar mesures, no?, per evitar aquestes picades. O sigui, amb això el que vull dir és que tots els estudis aquests que s'estan fent, doncs, van encaminats, no?, a saber una miqueta més de com funcionen els mosquits i de com es senten atrets per nosaltres, però que de moment encara hi ha molt recorregut i encara s'ha de fer molt més estudi per poder una mica anar més enllà en dir coses, no?, més específiques. Llavors, amb això, el més important és posar mesures preventives o bé mitjançant mitjans físics, doncs mosquiteres a casa, o bé evitant, no?, tot el que ja sabem de tenir l'aigua, bueno, l'aigua estancada, doncs, a les plantes al voltant de casa o així, per evitar la proliferació dels mosquits, i també, doncs, utilitzar repel·lents en el cas que vagis bueno, a l'exterior i que siguis una persona que realment, doncs, et piquen molt.
Mm-hmm. Els repel·lents, podríem dir que tots són útils per tothom?
Bueno, els repel·lents hi ha de diferents tipus i bueno, no, o sigui, s'hauria de mirar en funció de cada persona, la franja d'edat, o sigui, no és el mateix, per exemple, amb els nens que amb les persones adultes. També és important a l'hora d'escollir el repel·lent a quina zona geogràfica estàs, no? A lo millor si te'n vas a un viatge, pues, a una zona doncs, tropical, doncs allà necessites un repel·lent que sigui més potent perquè ja hi ha mosquits que, bueno, que poden transmetre alguna malaltia, no? Que aquí no és endèmica i allà sí. I per tant, no tots els repel·lents serveixen per tothom ni en tots els moments. O sigui, s'ha d'escollir una mica bé, no?, el tipus de repel·lent en funció de la teva situació.
Clar. I aquest estiu es preveu que hi hagi molts mosquits o tindrem menys?
Pues la veritat és que no ho sé molt bé perquè jo no sé molt bé d'aquestes coses, però entenc que tots els mosquits, bueno, cada any n'hi ha molt. Realment ha sigut molt, molt sec aquest hivern, però tampoc no ha fet gaire sec, per tant entenc que tampoc no s'haurà mort del tot. I ja m'ha semblat que escoltar gent, no?, que ara que ha començat a, bueno, a fer primeres pluges ara aquests dies al darrere, doncs ja començava a haver-n'hi. Per tant, entenc que sí, que continuarem com sempre, no?, i tindrem bastantes picades. I llavors, al final, l'important això és evitar-les i un cop que piquin, doncs, bueno, pues posar mesures per evitar aquesta coïssó i aquestes molèsties que normalment generen.
Exacte. Ja us han arribat persones a la vostra farmàcia, imagino, no?, per preguntar sobre aquests... com evitar, no?, aquests mosquits ara que començarà l'estiu.
Sí, ara que comença l'estiu, sí, i a més, clar, també no només que començarà la calor, sinó que també passen més estones a fora, hi ha les finestres obertes i tot, llavors això afavoreix que, bueno, a que si estan a fora, doncs entrin. Per això et deia, no?, en aquelles persones, doncs, que siguin més sensibles a les picades o bé que els hi piquin molt, doncs tenir aquestes mesures de prevenció, el primer de tot, doncs, mosquiteres per evitar l'entrada, i després, doncs això, no?, roba llarga, de màniga llarga i ampla, en colors clars, i l'ús de repel·lents en la part de pell que quedi exposada a l'exterior, bueno, que quedi lliure de roba. Mm-hmm. Llavors, d'aquesta manera, doncs, s'evita, no?, al màxim la picada, perquè al final, si són persones que tenen reaccions de sensibilitat importants, hi ha persones que potser existen al·lèrgia, llavors, realment, doncs, clar, això pot ser, bueno, la molèstia és més greu, no?
Exacte. Imagino que l'edat no influeix, no?, en el fet de que et piquin més o menys.
Bueno, a veure, als nens els hi piquen, bueno, al final piquen a tothom, no? Hi ha també un tema que es sol dir, no?, que és la quantitat de CO2 que nosaltres emetem a respirar. Llavors, per exemple, pues, les embarassades, el tenir més, bueno, les embarassades, pues, són com una mica més propenses a que els hi piquin, però al final jo crec que piquen a tothom, saps?, nens i adults, i l'únic que s'ha de fer, doncs, és ser conscient, no, de que aquests bueno, els mosquits estan allà i que estàs a protegir.
Tractar-ho i evitar-ho abans de res.
Sí, sobretot intentar posar, abans de tractar, doncs sempre intentar posar mesures preventives.
Exacte.
No? Perquè, de fet, clar, t'evites ja també el que és el malestar, la picor, perquè al final clar. Ja sabem, no?, que quan pica, pica, i el de gratar-se, doncs, bueno, doncs està malament, però clar, al final a vegades és com una mica inevitable.
Inevitable,
no?
Exacte. Doncs Marta Alcalde, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que no ens piquin molt els mosquits aquest estiu.
Pues jo també ho espero. Vinga,
gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
L'espirulina, coneguda com l'alga verd i blava, sembla ser el superaliment dels astronautes, i no ho diem nosaltres, sinó que la NASA la té introduïda a la dieta dels seus astronautes a missions espacials i diuen que també combat l'envelliment i la caiguda del cabell. És un antiinflamatori natural, redueix els triglicèrids i el colesterol i atenua l'estrès, entre moltes altres funcions. Una empresa d'Almenar, un poble del Segrià, és actualment l'única de Catalunya i la primera d'Europa que la cultiva, i la firma es diu Organa Espirulina. Nosaltres en volem parlar amb el gerent de la seva empresa, amb el gerent de l'empresa Organa Espirulina, Joan Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina funció té l'espirulina?
Doncs mira, l'espirulina, com bé has dit, és un potent antiinflamatori, i això vol dir que per malalties que estan cronificades, però també destaca per la seva gran quantitat de proteïna i l'estalvi d'aigua que provoca front a altres fonts de proteïna.
Clar, què és aquesta espirulina? Què és, una espècie d'alga? Com la descriuries?
En realitat, té més a veure amb el món de les bactèries que en el món de les algues. Tot i això, popularment es coneix més com a alga. Jo crec que és més senzill de menjar algues que no pas bactèries.
Uh-huh.
I va ser catalogada per la ONU com un dels millors aliments pel futur de la humanitat. I això va ser el 1977, i diem, bueno, potser ja estem en aquest futur, no?
I quina funció creieu que pot tenir en els humans, a la societat? De què servirà? O de què doncs serveix?
Per una banda, aquí a Europa serveix per regular... Normalment en mengem molt, però ens alimentem poc. I el que fa l'espirulina és nutrir el cos d'aquests micronutrients, com són vitamines, com són pèptids, o com són aminoàcids essencials com el triptòfan, la fenilalanina, que el que fan és posar a punt, un, el sistema metabòlic, per tant, podem absorbir millor els nutrients, i dos, que millorem aquest punt de benestar que normalment trobem a faltar a causa, moltes vegades, d'aquestes dietes amb aliments molt pobres en vitamines o altres microelements.
I les persones realment estan consumint aquesta espirulina?
Bé, dintre les microalgues, l'espirulina és la més consumida al món. A la introducció et faig un petit matís. No som la primera o l'única empresa a la primera Europa a comercialitzar-la, perquè ja hi ha altres granges, però sí que vam ser la primera en consumir-la en fresc.
Uh-huh.
I sí que és cert, jo vaig començar en el món de l'espirulina fa 13-14 anys aproximadament, i en aquell moment s'havia de fer moltíssima tasca de pedagogia, d'explicar què és, per què serveix, com menjar-la. Actualment, segons un estudi, aproximadament entre el 40 i el 50% de la població ja sap què és l'espirulina.
I com la podríem consumir?
Doncs mira, nosaltres, si la primera empresa o el fet que et producte en fresc, la pots consumir com un paté untable. I això vol dir que la pots consumir damunt del pa, com si fos una Nutella, per exemple, però també la pots introduir al muesli del matí, o la pots introduir dins d'un iogurt, o amb una crema de verdures.
I això que diuen que combat l'envelliment, la caiguda del cabell, que és un antiinflamatori natural, tot això és cert? Té totes aquestes funcions?
Sí, de fet, l'espirulina, qui digui que no té estudis científics, és que no s'ha dignat a mirar el que és PubMed, per exemple, que són on hi ha ubicades la base de dades de publicacions mèdiques. De l'espirulina hi ha no centenars, sinó milers d'articles científics que avalen o que demostren que no el seu ús per tenir certs beneficis. Aquests que nombres, antioxidant, regulador metabòlic, triglicèrids també, per regular el que és la diabetes, són bastant recurrents en molts estudis. A mode d'exemple, la meva mare, que és consumidora d'espirulina també, la seva peluquera li diu si està prenent o no espirulina en funció de com li treu el cabell. És a dir, sí, hi ha un efecte, i aquí deixem fer un petit matís, perquè el problema que hi ha amb l'espirulina avui en dia és que és un producte que ve importat de, normalment de Xina o Índia, majoritàriament, i aquest producte ve d'una qualitat molt, molt baixa. A més d'una qualitat molt baixa amb adulterants, sovint conté metalls pesats que no són en absolut bons per l'organisme, hi ha molta gent que ha començat a provar-la, ostres, és que no m'ha anat bé. Doncs sovint té més a veure en la pròpia espirulina que han consumit, provenent d'aquestes agroindústries, que tenen molt poca qualitat, i no pas en l'espirulina de bona qualitat.
I vosaltres, per exemple, com la feu? Com es fa aquesta espirulina? I vosaltres, des de l'empresa, com la feu també?
Nosaltres la cultivem a Lleida, per tant, això és important contextualitzar-hi, com bé sap la gent, els oients, és que a Lleida no tenim mar, per tant, no és una aigua de mar. Per tant, la nostra espirulina no conté iode. Tot i això, si hi ha gent que té problemes amb la tiroides, que són gent que ha d'anar en compte amb el iode, ha d'anar en compte amb l'espirulina, perquè sovint l'espirulina que hi ha al mercat en conté de iode. Però, en aquest cas, en la nostra, no en conté, perquè la cultivem amb aigua, en aquest cas, dels Pirineus. Llavors, cultivem amb aigua que baixa dels Pirineus i ho fem sota un hivernacle per poder augmentar la temperatura, perquè necessita aproximadament uns 28-35 graus per multiplicar-se de forma òptima, i a més hi fiquem malles de sombrets per poder augmentar-ne la seva qualitat, és a dir, augmentar-ne el seu contingut de pigments.
I és cert això que es diu que la NASA la té introduïda a la dieta dels seus astronautes amb missions espacials?
Sí, sí,
això és veritat.
És ben cert. Sí, sí, és ben cert. De fet, a part de la NASA, qui està donant molta volta amb això de l'espirulina és la ESA, que és l'Agència Espacial Europea, que la tenim més a prop. La ESA té un programa, que és el MELISSA, en el qual ha participat també la Universitat de Barcelona, en aquest programa MELISSA, en el qual s'ha estudiat l'espirulina, i l'espirulina el 2019 va ser enviada per primer cop a l'espai per veure com li afectava la no gravitació o l'espai en general, el seu procés fotosintètic. No només l'utilitza per donar menjar als astronautes, que és el poder nutricional multivitamínic, sinó també l'utilitza per poder fer cultius molt eficients a l'espai.
Sí, sí, és curiós, no? Perquè potser molta gent no ha sentit mai a parlar de l'espirulina i ara sembla ser que estem descobrint que té efectes positius sobre la salut dels humans, no?
Així és, i és un aliment que fa ni més ni menys 3.500 milions d'anys que habita el planeta Terra. És a dir, és dels primers que es vius al planeta Terra. És molt anterior a la humanitat, molt anterior als dinosaures, però inclús és anterior a la capa d'ozó. Va ser les cianobacteris, entre elles l'espirulina, qui van crear la capa d'ozó gràcies a la seva alta taxa fotosintètica. Estem descobrint algo que fa molts anys que tenim per aquí al costat.
I, clar, la botiga, vosaltres, a Organa Espirulina, quin perfil de gent la ve a comprar? La veneu bastant? Té bastant d'èxit entre els usuaris?
Sí, nosaltres, de moment, tenim la sort de vendre tot el que produïm i, principalment, venem a persones que volen millorar el seu estat de salut, persones que la medicina convencional doncs, ha deixat algunes seqüeles, des de l'artritis, artrosis, o també aquests malestars. Per exemple, en l'espirulina fresca es nota molt el tema del malestar digestiu. En l'espirulina fresca, en tan sols 2-3 dies, ja hi ha efectes. I això és el que d'alguna forma en genera clients habituals, perquè de seguida que comencen a provar-la, milloren el seu estat de salut en general. Especialment, i en primera instància, el trànsit intestinal, però després també el que és l'estat d'energia, inclús el cabell i les ungles, això es nota al cap d'entre 15 dies i un mes de prendre l'espirulina fresca. Hi ha un llarg etcètera, eh? També val a dir, i m'agrada defensar sempre, que els miracles no existeixen, que una bona font de salut és una combinació de múltiples factors, entre ells exercici i entre ells tenir una bona dieta. L'espirulina ajuda a cuidar aquesta dieta, però no només això és interessant, no? Sinó que un canvi d'hàbits cap a hàbits saludables és el que al final ens porta un bon estat de salut.
I per la gent que no hi confia tant, clar, diríeu que és una alga natural com qualsevol altra, oi?
Sí, és a dir, el que ens caracteritza aquí a Organa Espirulina és que la nostra no hi fiquem ni cap additiu, ni cap procés d'altes temperatures, per tant és un producte 100% natural i no desnaturalitzat. Després el fem aquí a Lleida i si algú no vol mirar cap a millorar el seu organisme perquè jo ja estic bé, no em fa mal res, bueno, és una opció que també ajuda a millorar el rendiment esportiu, el rendiment fent exàmens o èpoques d'estrès. També l'algo que és molt interessant és com combat el canvi climàtic. Estem parlant que aquí només tenim una granja de 700 metres quadrats, però a nivell de fixació de CO2 equival a 700 metres quadrats de bosc tropical. És a dir, té la mateixa taxa de captació de CO2 com un bosc tropical. Ho permetem amb una petita granja estalviar al voltant de 700 milions de litres d'aigua, però tenir la mateixa quantitat de proteïna. O sigui, per aquells que diuen, bueno, jo és que no em fa falta, doncs ho poden agafar també per aquí, que és que estem en un planeta amb unes exigències actuals de canvi climàtic, de problema d'escalfament global, doncs l'espirulina és una de les moltes eines que aniran apareixent per tal de combatre i per tal de ser més eficients.
Doncs Joan Soler, gerent de l'empresa Organa Espirulina, gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest descobriment de molts, no, que molts no coneixíem, de l'espirulina, que des de la NASA ja diuen que també la tenen introduïda a la dieta dels seus astronautes. Gràcies.
Moltes gràcies. Seguirem fent pedagogia per aliments més saludables i més sostenibles.
Gràcies. I d'aquí no res, continuem per parlar d'un calçat típic per qualsevol època de l'any i que no passa de moda. Desvelem de quin es tracta i del per què del seu èxit a continuació.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Hi ha calçats que no passen de moda, i és el cas de les espardenyes, tant per hivern com per estiu. En parlem. La Mari Carme Grifei és de Solsona, i és la tercera generació d'una família d'espardenyers. Amb 70 anys, continua al capdavant de Cal 65, un petit negoci ubicat al nucli antic de Solsona, i cada dia enveta espardenyes i veu de primera mà l'evolució d'aquest calçat tradicional que s'ha sabut reinventar. D'espardenyes ja n'hi ha de molts tipus, oi, Mari Carme? Molt bon dia.
Sí.
De quins tipus hi ha?
Miri, hi ha les espardenyes, que antigament ja hi eren, les espardenyes de tres vetes, que aquestes les feien servir molt la pagesia, la ramaderia, els taverners. Llavors hi ha les de cinc vetes, que són les mateixes de tres, però que queden cobertes fins a l'altre, que no es veu el trosset de lona blanca. I llavors les set vetes. Les set vetes antigament hi eren, però llavors la meva mare, la Mercè Caella Solà, pel folclore de Solsona, va fer les set vetes una mica diferents. Les va fer totes cosides de sobre, que queden totes cobertes, i no la veta no queda suelta, queda enganxada tota a la lona. I aquestes són les solsonines.
Clar,
que
aquestes...
també són de set vetes, però són una mica diferents.
Clar, aquestes sabates són un símbol del folclore, no?
Això sí, un símbol del folclore català, que hem de conservar les tradicions catalanes, si no malament.
Aquestes sabates calcen ja per tot tipus de peus, des de pagesos i ramaders, com per exemple càrrecs també polítics, artistes, nuvis i núvies. Clar, ara ja les utilitza tothom, no?, aquestes espardenyes?
Sí, antigament, a mitjans del segle XIX, les utilitzaven arreu de Catalunya, la gent anava amb espardenyes, estava ple d'espardenyeries per tot arreu perquè no donaven l'abast. Però llavors va durar uns anys que va anar minvant, però és que ara tornen a estar molt de moda i ara la pagesia també les fa servir igualment. Però a part d'això, serveixen molt per mudar. Molta gent, en vez per anar, quan van a una festa o el que sigui, en vez d'anar amb sabates, venen i es compren unes espardenyes d'aquestes amb set vetes, d'aquestes solsonines, però les compren perquè jo en faig de planes, amb sola de jute, amb sola de goma, i llavors en faig també amb taló, amb unes cunyes de diferents mides, i agafen un color, que tinc molts colors diferents de veta, i miren que els combini amb la roba que porten, amb el vestit, amb la brusa, el que sigui, i llavors, doncs, en lloc de sabates, van amb les espardenyes i van amb molta més comoditat, i les núvies, doncs, també n'hi ha que les porten igual, però les hi cobrim amb ras que faci conjunt amb el vestit que porten, també per comunions, per batejos, i en fem per tots tipus de coses, personalitzades.
Mm-hmm. Clar, abans a Solsona, en Jan Herrera, també era el calçat de la festa major i de les ocasions especials.
Però ho continua sent, antigament ja ho era, ja anaven amb espardenyes de tres vetes, aquí a Solsona, el que és el Vall de Bastons, van amb les tres vetes, però en lloc de vermelles les porten blanques, i llavors els altres, tant ossos, nans, cavallets, geganters, porten les solsonines, que són les típiques de set vetes negres amb sola de iute. I llavors la gent que van a veure els gegants també es posen aquestes espardenyes, utilitzen les mateixes. I els trabucaires fan servir també les mateixes, però els hi embatem amb una sola de goma per sota, perquè, clar, com que fan sortides, a vegades el terra pot ser una mica humit o el que sigui, els aguanta més.
Vostè, Mari Carme, és la tercera generació d'aquesta família d'espardenyers. Com és això?
A veure, la botiga aquesta la va fundar el meu avi, el Joan Caella Sant Miquel, i l'any 1913 ja hi eren. El que passa que durant la guerra es van cremar els papers i no sabem si més antigament hi havia la botiga o no hi era. Això no podem deduir exactament. Ostres. Llavors l'avi va fundar la botiga, mm-hmm. Ell feia les espardenyes, les feia d'espart, d'aquí ve el nom d'espardenya. Antigament es feien primer d'espart, després es van fer de cànem, i ara últimament es fan de iute. Ell agafava la trena, que era tota l'espart, posava sobre d'una taula, i llavors l'anava enrotllant, li anava donant la forma de la sola, el premsava, el posava en un claurador, on l'ajustava, i llavors hi cosia la talonera, hi cosia la puntera, i després hi passava les vetes. Després de l'avi, del Joan Caelles, va passar la Mercè Caelles Solà, la meva mare, i la meva mare les soles no que no les feia, però embatava ja les espardenyes, però en lloc de fer només dos o tres tipus, ja va començar a fer les solsonines i va començar-ne a fer ja de més tipus. I llavors, després d'ella, vaig passar a servidora, que jo ja faig molts colors, no sé si tinc 17 o 18 colors diferents de veta, i en faig de totes maneres, personalitzades, a gust de cadascú.
Mm-hmm. Vostè podem dir que ha modernitzat aquesta sabata, oi?
Una mica, sí. Ens hem d'anar posant al dia, si no malament,
Exacte. Aquí a Solsona, per exemple, a part de que es va convertir en un dels oficis més actius i es van arribar a dedicar fins a 24 persones, ara, però, s'ha anat perdent i quedeu molt pocs, oi?
En quedem pràcticament un parell, Sí, sí.
Clar, quin diries que és el secret per tal de poder continuar aquesta evolució, aquesta modernització del calçat?
Jo crec que continuarà això, Perquè jo crec que la gent ara els en vindrà ganes i tindran ganes d'aprendre'n i no es perdrà, No podem deixar perdre això, És una tradició d'espardenyes, barretina i la faixa pels nois i la gandalla i les mitenes per les noies, amb el seu davantalet i corpinyo, tot l'equip de català. Sí.
Clar, a Catalunya, per exemple, només queda una dotzena d'artesans que fan aquest producte a mà i hi ha empreses també que les exporten a fora.
Bueno, n'hi ha que potser sí. Jo, servidora, no exporto res, perquè, clar, jo ho faig, només soc servidora amb batant espardenyes, vaig anar a la botiga i em veto les espardenyes. És clar, tampoc no puc fer-ne molta quantitat per exportar-les. Llavors, doncs, bueno, vaig atenent dintre del que puc, doncs, la clientela que em va venint aquí a la botiga.
Clar, però vull dir, hi ha altres països, no?, a part de per exemple, no?, a Espanya, a Catalunya, que també s'interessen per aquest calçat. No sabeu si és conegut fora d'Espanya?
Bueno, jo em venen gent a comprar espardenyes, i em diuen, mira, marxem cap a Amèrica, marxa fulano, sultano, qui sigui cap a Amèrica, o més lluny, o cap a Itàlia, allà on sigui, i volem unes espardenyes perquè les tinguin de record d'aquí a Catalunya. I llavors en compren unes i els hi porten, i diu que estan molt contents, clar, evidentment.
Clar. Sí, sí, al final una tradició que vostè creu que no es perdrà, oi?
Jo crec que no, No es pot perdre, això.
I vosaltres, per exemple, quin és el públic més habitual que veieu que ve a comprar les espardenyes aquí a Cal 65? Abans parlàvem d'artistes, també, nuvis, no? I també pagesos i ramaders, però la franja d'edat, per exemple, veieu que també hi ha gent jove que les ve a comprar?
Aquí a Solsona, sí, molt jovent d'aquí a Solsona. Per la Festa Major, Corpus, van gairebé molts amb les espardenyes solsonines. I inclús nens petitons i així pues, els hi compren també, uh-huh. les espardenyetes aquestes, negres. I a part d'això, pues, molt jovent i molta gent que se les posa per comoditat, perquè són molt còmodes, són molt lleugeres, són fresques i són de molt bon portar.
Doncs a per moltes més generacions, Mari Carme.
Doncs moltes gràcies i que vosaltres ho pugueu veure.
Igualment, gràcies, que vagi
gràcies,
molt bé. Gràcies,
bona tarda. Adéu-siau.
L'any passat es van denunciar 3.500 robatoris a les autopistes i autovies d'alta capacitat. Un 70% d'aquests delictes són furts per distracció o engany, quan els lladres distreuen la víctima o aprofiten que surtin del cotxe. El 20% de les denúncies són robatoris de la càrrega de camions estacionats en àrees de descans i el 10% restants són robatoris amb força a l'interior de vehicles o sustracció de gasoil. Però ara bé, amb la desaparició dels peatges, sembla ser que aquests delictes han crescut. I d'això, precisament, és el que volem parlar avui amb l'Albert Palacios del Sindicat de Mossos USPAC. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És cert que aquests robatoris en autopistes, com per exemple l'AP7, han anat en augment des de que es van treure els peatges?
Bueno, potser seria una mica formalitat dir si va en augment o en disminuït. Que hagin pogut anar amb augment perquè no tenen barreres per aturar, que moltes vegades quan se'ls perseguia rebentaven les barreres i no tenien cap mena de problema, potser que hagi augmentat, pues, potser sí. Però el preocupant potser seria les dades que no es denuncien, perquè segurament amb molts d'aquestes gent estrangeres, si no els hi han sostret la documentació i no hi ha diners, no denunciaran. El preocupant, com sempre, amb totes les denúncies, és les no denunciades.
Mm-hmm. Quina manera tenen d'actuar aquests lladres?
Pues, normalment no actuen amb violència, mentre que es vegin acorralats. Sí que han actuat amb violència més d'una vegada contra la policia quan han estat a punt de ser detinguts o ser detinguts, i utilitzen el despiste, la gent, el despiste que té la roda punxada, inclús a vegades es fan passar per policies amb llums a sobre del vehicle i alguna jaqueta que posi polis i enredar-los per intentar fer-los parar, i acte seguit endur-se més que maletes o coses, sinó sobretot bosses de mà on ells creguin que poden haver-hi joies o diners en efectiu.
Mm-hmm. Normalment busquen a gent estrangera, gent de fora, turistes?
Normalment sí, perquè saben que hi ha gent que segurament porti quantitats de diners al damunt. Llavors, no normalment ho fan en direcció cap a la frontera, com si diguéssim, sinó de la frontera cap a casa nostra, perquè mm-hmm. així, d'aquesta manera, saben que s'hi porten efectiu o el porten per les vacances. També es van donar casos dins de la mateixa ciutat de Barcelona, del mateix estil, de que un desinflava la roda i a la que la persona baixava, pues, també li fotia el bolso, això dintre de la gran ciutat.
Clar. Podem dir que són lladres especialitzats, que van en grup, que van més individualment, són multireincidents...
Són lladres especialitzats, multireincidents, i que acostumen a anar amb cotxes d'alta gamma, que la feina és nostra, per seguir-los sense jugar-nos al físic, ja que van amb cotxes molt més ben preparats que les marbetes de les que disposem al cos de Mossos d'Esquadra.
Clar, dius abans que normalment, abans de comentaves, no?, que actuen normalment sense violència. Òbviament hi ha casos de que sí, però... Clar, actuen sense violència, saben, en certa manera, que si els enxampen, aquests càrrecs seran menors, no? Juguen amb aquest avantatge per part seva?
Pues com amb moltes altres delictes dintre del nostre país, doncs sí, inclús hi ha hagut actuacions amb detencions que les han efectuat el GEI, perquè bueno, no, són gent que no actua delictivament amb violència, però que amb la policia sí que actua amb violència. Llavors, més una ocasió, he tingut que ser el GEI que els hi ha detingut. Com amb molts delictes del nostre país, surt gratis. La majoria d'atestats que es realitzen quan acumules moltes detencions o quan els hi pots imputar 10, 15, 20, 25, 30 robatoris d'aquesta mena, i per la manera d'actuar és que els hi poses organització criminal. i la majoria de jutjats no ho accepten, llavors rebaixa molt la condemna i fa que surtin immediatament en llibertat. Sí que alguna vegada han posat alguna mesura cautelar com prohibició d'apropament a cert autopista, però és que veritablement aquesta gent s'ho passa al forro les mesures cautelars del jutjat.
Clar, aquestes ordres d'allunyament, diguem, de l'autopista, el fet de no poder entrar a les autopistes, en certa manera han fet que doncs aquestes actuacions, podem dir, es restringeixin, que sàpiguen i es tallin una mica, potser, a l'hora d'actuar?
No, el mateix que hi ha amb gent que furta dins del metro, que també s'han pres algunes mesures aquestes, i continuen furtant al metro, a l'autobús, o on sigui, és la seva professió, tenen uns guanys econòmics elevats, i com que és molt difícil que entrin a presó, o si entressin a presó seria per un temps molt curt, hem recordat que el nostre Codi Penal del nostre país està molt ben redactat. El problema és l'aplicació del Codi Penal quan es deté a la gent, doncs això permet que siguem un país importador de delinqüència.
Uh-huh. I quins consells diries que podríem explicar per tal d'evitar que ens robin autopistes, àrees de servei, com també benzineres, per exemple?
Sobretot no, si és benzinera, les àrees de servei, no deixar res de valor a la vista, i si tenim alguna bossa o algun ordinador, portar-la sempre al damunt, i en cas que sigui conduint, no fer cas mai a cap vehicle que ens estigui alertant d'alguna cosa. Mai parar al voral de l'autopista, primer perquè ens poden robar, i segona perquè és molt perillós, perquè aquesta gent sortirà pitant amb el cotxe i la teva pròpia inèrcia és sortir corrents. Estàs en una autopista, en una via ràpida, podries tenir molts problemes de seguretat. Uh-huh. Si no ens en refiem, pues, el moment que puguem aturar-nos, un cop hagi passat una estona, que aquesta gent ens hagi dit que hi ha algun problema, si per la nostra tranquil·litat a posteriori ho volem mirar-ho, però si tu no notes res en el vehicle durant la circulació, no aturar-se mai.
Uh-huh. De fet, estem parlant de robatoris de pertinences, però també podem parlar de robatoris de cotxes com a tal, no? El 2022 es van denunciar prop de 31.000 sostraccions de vehicles al nostre país, una mitjana de 85 cotxes cada dia. Aquests robatoris de cotxes encara són molt habituals, no?
Sí, vehicles, tant vehicles com motocicletes. Va haver-hi una època que eren sobretot els models Scoopy 125 i altres models que volaven i totes anaven cap al nord d'Àfrica.
Uh-huh. Normalment, de quins cotxes parlem? Hi ha algunes marques en concret? Es fa, per exemple, més de nit cada dia? Quines són les característiques d'aquests robatoris?
Pues mira, sí que hi ha cotxes buscats, com serien els Volkswagen, el Seat Ibiza, models bastant similars, que sí que s'aprofiten molt per recanvis de peces cap al nord d'Àfrica. I ja si parlem d'altres vehicles més d'alta gamma, ja són més cap a països de l'est, de gent que econòmicament pot pagar uns vehicles, uns Lexus, uns Subarus més potents, més macos, M5, BMWs, pues sí que podrien anar més cap a països de l'est. Els cotxes més normalets, normalment, com les motocicletes, és cap al nord d'Àfrica, i vehicles més de luxe cap a països de l'est.
Uh-huh. I també hem de dir que la venda d'objectes robats, no, com dèiem, és un delicte ja com a tal, i també, doncs, si es té coneixement de que està passant això, doncs s'ha de denunciar, encara que si ho veus amb els teus ulls, doncs també doncs, que ho denunciïs, perquè si no també ets una mica còmplice, no? en aquest aspecte. S'ha de posar en coneixement.
Lo lògic i normal seria que hi hagués el màxim de col·laboració ciutadana. Clar. Per ajudar-nos a l'hora de qualsevol fet delictiu. Però també la ciutadania tindria que estar una mica tranquil·la, aunque la policia està per assegurar la seva tranquil·litat. Som pocs Mossos al carrer, som molt pocs, som els mateixos Mossos del 2023 que el 2012. Llavors, fem des d'aquí el Departament d'Interior, que per molt que diguin que ampliaran el cos de Mossos d'Esquadra amb el Mossos del 2030... pues que ho facin aviat i ràpid, perquè els anys passen i nosaltres també envellim i ens jubilem.
Exacte. Doncs, Albert Palacios, fins aquí l'entrevista d'avui sobre aquests robatoris. Esperem que la xifra de robatoris baixi aquest estiu, aquest any, i que els Mossos pugueu actuar amb seguretat i fent la vostra feina com expliques. Gràcies.
Sí. A vostès, vagi molt bé.
I d'aquí una estona escoltem els consells i parlem sobre què podem fer si la nostra mascota pateix un cop de calor. Ara tornem.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
De la mateixa manera que nosaltres patim amb aquesta calor que fa, els animals i les nostres mascotes de companyia igual. Per això volem escoltar amb atenció què hem de tenir en compte perquè no pateixin un cop de calor. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Estem endinsats aquests dies en una onada de calor i davant d'aquest panorama la salut de les persones s'han ressent i, com no, també la dels animals de companyia. Hi ha mascotes més delicades que altres, però avui volem aprendre quins consells podrien ajudar a prevenir aquests cops de calor en gats i gossos. Per això tenim amb nosaltres el veterinari especialitzat en animals de companyia i membre del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, el Xavier Serra. Xavier, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, quins són els animals que ho passen pitjor? Va per races? Depèn de si són gossos, gats... Com va tot això?
Bueno, realment, per descriure qui són els més afectats, ara mateix podríem posar com a mostra d'alerta tots els animals de companyia, vale? Tant gossos, gats, com aus i petits rossegadors. El més important, aquí ens hem de centrar més, lògicament ens hem de centrar en aquestes races, ja que parlem de races, races braquicefàliques, per exemple, bulldog francès, bulldog anglès, aquestes races que tenen el nas xato, vale? I que tenen un problema d'intercanvi de ventilació. I després, els animals malalts, ja pot ser immunosuprimits per edat, immunosuprimits per alguna patologia, o, per exemple, amb dermatopaties, no? Amb problemes dermatològics.
Clar, deies, els que tenen el nas xato, això amb què influeix?
Realment, quan tenim una raça braquicefàlica, que es diu, són aquests gossets, bulldog francès, tindríem el bulldog anglès, tindríem part del boxer, tindríem algun shih tzu, són aquests animals que tenen nas esteròtic, és a dir, nas més xato, més primet, més cap endins, i a més té el paladar tou més llarg. Llavors, què passa? Que el no tenir, el no suar o no suen com nosaltres, el que fan és que l'intercanvi de calor fred el fan a través de respiració. El problema de tenir totes aquestes vies respiratòries tan estretes no donen a l'abast i el que pot ser és que acabin tenint problemes greus. Inclús hi ha animals que poden arribar a morir per això. Vale? Per això nosaltres aquestes races els aconsellem i de forma preventiva és una cirurgia nasal i una cirurgia de paladar, sobretot per evitar aquesta patologia. Mm-hmm. A part d'això, nosaltres en el nostre centre intentem donar a primera hora del matí i a última hora de la tarda hores per control o visites, en el cas que fos necessari, per aquest tipus d'animal.
Clar. I quins consells diríeu que podem aplicar per tal d'evitar que els nostres animals doncs pateixin aquest cop de calor?
Vale, sobretot, com nosaltres, un bon control de la temperatura. Com? A intercanvi o corrents d'aires fresques. Si pot ser aire condicionat, a temperatura normal. No és qüestió de tenir temperatures molt fredes. Hidratar l'animal. Com ho farem? Ho podem fer per diverses vies. Tenim les vies de posar-li l'aigua i anar-li canviant freqüentment l'aigua, que estigui sempre una miqueta temperada cap a fresca, i l'altra és la utilització d'una dieta més tova i més líquida, no? És el que parlaríem de llaunes, incorporació de llaunes. Quan tenim un problema d'alimentació o de pèrdua de temperatura o de problemes d'excés de calor, el que hem de recuperar aquesta pèrdua de líquids a través de la hidratació. Això és com nosaltres. Quan tenim calor, ens hem de forçar a beure. Doncs el mateix, hem de forçar a que la nostra mascota pugui alimentar-se d'una forma millor, diferent, però que ens compleixi i ens substitueixi els dèficits que està tenint ara mateix. Vale? Per això és important que us assessoreu al vostre veterinari quines llaunes li poden anar bé per incorporar en aquesta dieta.
Mm-hmm, exacte. Perquè els símptomes... Digue'm, perdona.
No, després exposició solar, sobretot. Evitar les hores de màxima exposició solar, no? Després símptomes que intentar evitar que en casa que hem de sortir al carrer, que hagin de sortir per llocs on hi hagi sol, per llocs on el terra sigui molt calent. Per tant, si podem anar per zones on hi ha gespa, millor. L'únic que citat és molt més difícil. Inclús buscar roba de cotó per ficar-los amb races que poden tenir problemes dermatològics o dermatopaties a la pell, no? És a dir, que posar vestidets, a l'ús de cremes solars per evitar dermatopaties secundàries al sol, no? Com ens passa a nosaltres.
I com podem, per exemple, identificar un cop de calor a l'animal? Què cal fer i quins són els símptomes?
Vale, els símptomes més freqüents són els de taquicàrdia, és a dir, que el cor li va més accelerat, i taquipnea. Taquipnea és que respira més fort, inclús que la nostra mascota comenci a obrir la boca i comenci com a pantejar. És el que es diu en castellà jadear. És difícil, moltes vegades és molt més difícil veure'ls, però quan ho fan molt, molt i molt continu. I el que veus és que toques la mascota i ja està calenta. Símptomes de desorientació, convulsions, tambaleig, que camina de forma més patosa o desorientació, seria molt típic. Símptomes de diarrees o símptomes de femtes més toves també ens podrien donar com una primera missió d'alarma o una llum d'alarma que poguéssim tenir una patologia per tema de calor.
Clar, ara, per exemple, que molta gent marxa de viatge, no? Si s'emporta l'animal en el viatge, quines mesures hauria de prendre?
Sobretot, ara que tots els cotxes, o en aquest cas, o els avions o trens ja estan en aire condicionat, en aquest cas hauríem de tenir tot bastant controlat, però sí que hem d'anar fent paradetes de cada hora i mitja, dues hores, una per el que es diu vulgarment estira les cames, una perquè l'animal es pugui ventilar, i després incorporar aigua freda o aigua templada freda a la mascota, no? I forçar-lo a beure. D'altra forma, si no es vol forçar, segurament a través de llaunes sí que li podem incorporar a dieta.
Mm-hmm.
I llavors hidratar l'animal.
Clar. Clar, clar. Important també no deixar-los tancats, no?, dins del cotxe o exposats, per exemple, a la calor, al sol, sense que tinguin cap lloc de refugi.
No poden estar sols, no poden estar controlats. Hi ha estudis que el control o tenir una mascota o un nen, no?, que normalment són les principals víctimes d'això, en 10 minuts pot fer que aquest cotxe passi de una temperatura de 25 graus a 52 graus, que això podria ocasionar la mort de l'animal. No?
Exacte.
Després, símptomes, per exemple, d'anar a aquests gossos que es posen molt nerviosos a l'hora d'agafar un transport, ja sigui el cotxe, el tren o l'avió, assessorar-se al nivell del veterinari, vale? Si hi ha algun tipus de medicament o nutracèutic que pot ajudar a que aquest viatge sigui molt més confortable. I, com sempre, intentar evitar l'exposició d'aquests viatges a hores on el sol o l'exposició al sol és màxima, no? Podem fer viatges a primera hora del matí o viatges de nit on l'intercanvi amb el solar és menor.
Mm-hmm, exacte. I pel que fa a l'alimentació, és recomanable variar-la aquests mesos d'estiu?
Per mi sí. Sempre ens hem d'adaptar a el que tenim i a el que necessitem. A l'hivern necessitarem una dieta més hipercalòrica, és a dir, amb més calories perquè el fred necessita energia del cos, no? Necessita, per neutralitzar el fred, necessitem nosaltres energia i grasa per poder controlar-la, i a l'estiu és tot el contrari, tenim moltes pèrdues hídriques que les hem de contrastar amb llaunes, no? Això que diria.
Uh-huh.
Perdó.
Clar,
això és molt important, sí. la incorporació de dieta humida.
Clar. I clar, molta gent també acostuma, no, a tallar els cabells, a rapar els seus gossos i gats també, ara a l'estiu. Això és contraproduent, rapar-los aquests mesos de calor?
Depèn amb què considerem rapar-los, no? A nosaltres, quan ens venen gossets que volen que els rapem, con el corte de verano, que es diu, que es volen molt, molt, molt talladet, esquiladet, això és un problema. Aquí és on si el volen per necessitat o perquè són mascotes que no es deixen raspallar o són agressives o pel que sigui, llavors quan han de sortir al carrer sí que han de portar roba. Han de portar una roba de cotó, fàcilment respirable, que no alteri, que ens pugui protegir del sol. Per què? Perquè si no, al no tenir pèl, el problema del sol el que ens farà és una major augment de temperatura corporal, inclús podem tenir dermatopaties que acabades, o a més problemes dermatològics relacionades amb el tema de l'exposició solar.
Clar, en aquest cas...
Llavors, jo sí que aconsello anar més freqüentment a la perruqueria, però deixar un pèl considerable, un marge de protecció. El mateix que nosaltres, una persona amb alopecia, no és el mateix que una persona que té.
Mm-hmm. Clar, i és que ni gossos ni gats suen, no? No es percep aquesta sudoració a la pell i al cabell, però clar, sí que ho podem notar, a part dels símptomes que abans comentaves, i és que pot ser que mengin menys, no? Que estiguin una mica més apàtics, que tinguin un ritme més lent, per això hem de proporcionar-los, doncs, aquests àpats més humits i més variats. Clar, també, en part, hem d'extremar les precaucions pel que fa als paràsits, no? Que també són molt freqüents en aquests mesos de l'any i són bastant agressius tant en gossos com en gats, oi?
Sí, això és molt important i ja no és només a nivell de l'estiu. El que estem veient és que durant tot l'any hi ha paràsits, no? Hi ha paràsits continus. Sí que la tendència, el que es deia abans, que la tendència a nivell de primavera cap a, cap a la tardor és on hi ha la màxima exposició a nivell de parasitosis, és a dir, de paràsits extens que ens poden afectar. Però amb l'augment de les temperatures i el problema, que és un problema real del canvi climàtic, ja no hi ha diferència entre el que és la primavera i el que és un hivern, no? Sí que podem parlar de que durant un mes i mig, com a màxim, fa fred, sobretot a les zones centrals del país, però la temperatura més o menys és templada, és una temperatura ideal perquè puguin viure els mosquits o sobretot les puces, no? Penseu que les puces normalment busquen una temperatura més calorosa a l'hivern. On van? Van a dins de casa, i nosaltres som portadors, i podem ser portadors. Els coloms són portadors, els gossos són portadors, no? I llavors, els gats s'han de desparasitar? Sí, s'han de desparasitar. És que no s'han d'anar a la calle? No, nosaltres sí. Vale? Llavors, és molt important que tinguem una marca, no només una marca molt, molt marcada a la zona de desparasitació durant l'estiu, sinó que durant tot l'any hem de ser molt, molt, molt conscients.
Mhm. Clar, és que els animals, per instint, no podem dir que es protegeixen ja per ells mateixos d'aquestes calorades, que nosaltres hem de contribuir a que no ho passi malament. Però ells mateixos com ho fan per rebaixar aquesta temperatura corporal?
Bueno, si els que teniu mascotes podeu veure que normalment hi ha, per exemple, els gossets o els gatets dormien sobre el llit, amb mantes o en zones molt més acolchades. Ara el que estan veient, o el que esteu veient, és que es tiren al terra i el que fan és estirar-se, no? Això és la primera, versió de com s'adapten ells. El que fan és intentar allargar al màxim tot el cos per fer un intercanvi de temperatura del fred del terra amb la calor corporal que tenen. Vale? Això és el primer. Sobretot el que veieu més és també que veuen molt més. això és la primera adaptació, segona adaptació. També evita les zones d'exposició solar, vale? No, busca les ombres, busca el lloc, i després el panteig. Però al moment de, com has comentat, no suar, el que fan és pantejar, és jadear, i llavors el que fa és baixar també la temperatura corporal.
Mm-hmm. Exacte. Vosaltres, per exemple, Xavier, heu hagut d'atendre molts casos d'animals amb cops de calor a la clínica?
Per sort cada vegada menys. Per sort cada vegada menys, perquè cada vegada estem... Nosaltres som bastant matxacons, no?, per dir-ho així, en els nostres tutors. I com comentava, les zones de... quan han de venir els nostres pacients sensibles, o venen pel matí, o venen per la nit, o no, pràcticament per la nit, quan les zones d'exposició solar són menors. I ja, des que són petitonets, nosaltres ja els diem de les pautes d'aquí, que hem de fer, operem bastant, fem aquestes cirurgies preventives del nas o del paladar, i per tant, comparat amb tota la meva vida professional, cada vegada tinc menys problemes, però sí que tinc casos.
Mm-hmm, clar.
Per desgràcia encara tinc casos, però cada vegada també menys. Totes les cases estan equipades amb ventiladors, estan equipades amb aire condicionat, som molt més conscients de lo que és la dieta humida, vale? I això també ens ajuda també a controlar.
Exacte. La gent està més conscienciada i de la mateixa manera que ho pateixen ells en primera persona, doncs també ho tenen present pels seus animals, per les seves mascotes, oi?
Sí, realment és així. Mm. Crec que és un win-to-win, no? Com que
clar,
en el fons han pensat en ells, doncs ja secundàriament han adaptat la seva casa amb aquest canvi climàtic que estan tenint, doncs ja la mascota s'està beneficiant. També, cada vegada, la mentalitat de lo que és un propietari, com es deia abans, a tutor, també s'està notant. Tinc molts tutors en què ja deixen aire condicionat a casa. I no hi són, han anat a treballar, però ja la mascota té aire condicionat.
Això, exacte, així és. Doncs, Xavier Serra, veterinari especialitzat en animals de companyia i membre del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això que és tan important en aquestes èpoques de l'any en les que ens trobem. Tant de bo no us vinguin animals amb cops de calor i tothom sigui molt conscient, com comentaves.
Esperem que no, i moltes gràcies per la tocada.
Gràcies. I parlem ara de la síndrome d'immersió, o del que és el mateix, el xoc, aquest brusc de temperatura, que pot patir el nostre cos en comparació al medi. Com, per exemple, si ens trobem a la platja prenent el sol amb molta calor i de sobte ens tirem a l'aigua que està molt més freda. A causa d'aquest xoc perdien la vida aquests dies un noi de 17 anys i una dona de 75 a una platja de Múrcia, i nosaltres doncs volem parlar del que és, dels seus símptomes, les causes i quines mesures podem prendre com a prevenció amb l'experta en seguretat aquàtica, el Ramsès. Molt bon dia, Ramsès.
Hola, bon dia, bona hora.
Clar, explica'ns exactament què és aquest síndrome de la immersió, aquest canvi tan brusc de temperatura que pateix el nostre cos.
Doncs, tal com has dit, el problema ve quan el nostre cos està en una temperatura elevada, doncs probablement en entorn, doncs, marítim, doncs, que hem estat al sol, a la platja, o fins i tot fent algun tipus d'activitat física que ha augmentat la temperatura del nostre cos, i el que fem és submergir-lo de manera sobtada en un líquid que està molt més fred que el nostre cos. Això produeix que momentàniament manqui d'una manera efectiva el reg sanguini al cervell i que fem una baixada del nivell de consciència o fins i tot una pèrdua de nivell de consciència. I això el que provoca és que la persona doncs pugui doncs, ofegar-se, un ofegament secundari, aquesta disminució del nivell de consciència. Per aclarir-nos, si això passés a terra ferma, ens enduríem una bona patacada contra el terra, però no ens ofegaríem. Problema ve quan això passa en medi aquàtic.
Mm-hmm, clar, llavors també ve encara més incrementada aquest perill, no?, aquesta preocupació pel fet de poder-te ofegar, no?, d'aquest ofegament.
Exacte, és una cosa secundària però que acaba amb la vida de la persona.
Clar.
A més, hem de pensar que ara mateix tenim doncs, es preveuen onades de calor molt fortes, per tant, hem d'anar molt en compte.
Mm-hmm, exacte. Quan parlem d'aquest síndrome de la immersió, també podem fer una mica de referència, no?, al mític tall de digestió que sempre ens deien les mares, no?, o ens deien els familiars, de vigila després de dinar, no?, no anar-te corrents a banyar a la platja. Té alguna relació o és diferent una cosa de l'altra?
Té a veure, però no és el mateix. Primer, per aclarir-nos, tot i que ja ens va bé que la gent no tingui en ment, ja ens va bé, tot i que des d'un punt de vista científic podríem dir el tall de digestió com a si no existeix. El problema el tenim que quan estem fent la digestió, sobretot si són digestions pesades perquè hem menjat, ens hem atipat molt, tenim molta part de la sang del nostre cos que està treballant a l'estómac i a la panxa per digerir. Per això ens ve una mica a vegades la son quan fem digestions de menjars pesats. Perquè, clar, si tenim molta sang a la panxa, doncs, diguéssim, per dir-ho d'una manera simple, no n'arriba tant al cervell. Per això ens adormim una mica. Si jo el que faig és anar a la panxa, doncs, diguéssim, per dir-ho d'una manera simple, no n'arriba tant al cervell. Per això ens adormim una mica. Si jo el que faig és fer un exercici físic sobtat, o, en el cas aquest, ficar-me amb una aigua que està molt freda, doncs passarà el mateix. La necessitat de sang al cervell doncs no serà suplida de manera suficient i també podem tenir un problema. Però tall de digestió, com a si, no ens farà mal. Com a molt tindrem mal de panxa i farem diarrea. Però això no ens passa res. Sortirem de l'aigua i ens anirem corrents al lavabo. El problema ve quan el que ens manca és suficient sang al cervell. Per tant, acabem tenint aquest xoc termodiferencial, aquesta diferència de temperatura. Però com us deia al principi, ja ens va bé que la gent recordi això que ens deien les àvies i les mares, de que si mengem no ens posem a l'aigua de seguida. I si ho fem molt a poc per anar-se aclimatant a la temperatura de l'aigua.
Clar, al final, l'equilibri, no, la raó principal és aquesta climatització, no, aquest equilibri entre la temperatura del cos i la temperatura doncs, de l'aigua a la que ens anem a banyar. No? Quins consells serien els que hauríem de seguir perquè no ens passi res d'això?
Doncs, el primer de tot, si entrem a l'aigua, sigui quines siguin les circumstàncies, fer-ho de manera doncs, lenta. Doncs com ho fa habitualment la gent gran. Ens mullem els turmells, ens mullem els canells, ens mullem darrere del clatell, que són zones doncs, que són a nivell tèrmic delicades i ens faran que el nostre cos es vagi adaptant a aquesta temperatura. Evitar també un augment de la calor, és a dir, intentar no estar massa estona al sol. No tan sols al sol, podem estar a l'ombra, però la temperatura ambient també farà que augmentem la nostra calor. També no fer-ho després de fer exercicis físics importants, perquè també hem augmentat la temperatura del cos. Per tant, tot i que ens vingui molt de gust doncs, llançar-nos a l'aigua per refrescar-nos, hem de pensar que el nostre cos està molt calent, que l'aigua estarà molt més freda que nosaltres. També, òbviament, intentar doncs, no fer menjars copiosos. Això som, bàsicament, així podríem evitar el que seria el síndrome aquest d'immersió o xoc termodiferencial.
Mm-hmm, exacte. Quan abans no explicava jo mateixa aquest fet que ha passat amb el jove i la dona que han mort a Múrcia, aquesta platja de Múrcia, per aquest xoc, aquest síndrome d'immersió, clar, quan tenim la mala sort de que ens passa això, el temps de reacció és molt curt, no? Vull dir, recuperar-se és difícil.
Bé, el problema el tenim que, clar, perdem la consciència o fem una davallada del nivell de consciència molt a prop d'un líquid. I si el nas i la boca, les vies aèries, queden enfonsades,
clar,
el que farem serà, perquè clar, seguim respirant, tot i que perdem el coneixement, inspirem aigua, respirem aigua, no estem preparats per això, i el que produïm és un ofegament. És el que dèiem al principi. Vull dir, si això es produeix a terra, farem una patacada, ens donarem un bon cop, però no ens ofegarem. Això sí passa. Fins i tot a la vorera. Vull dir, hi ha molta gent que fa aquesta baixada de nivell de consciència als dos primers metres d'aigua i cau boca terrosa, però el que ja és aigua. Per tant, hi ha un ofegament immediat que si no es reverteix, en qüestió de 4 o 5 minuts, el que farà serà acabar amb la vida de la persona.
Clar. I com podem prevenir tot això? A part dels consells aquests que ens has donat a l'estiu, no patir aquests accidents, què és el que podem fer?
Doncs mira, un consell molt útil és no anar mai a la platja o no fer aquesta activitat, no fer-ho sol. És a dir, que sempre tinguem algun company, alguna persona que ens pugui ajudar si tenim un problema o si detecta que ens està passant alguna cosa i no tenim temps d'avisar. A part, òbviament, tenir aquesta cura personal de no atipar-nos massa, si notem que fa molta calor, anar-nos hidratant i entrar a l'aigua a poc a poc. D'aquesta manera, això en termodiferencial, aquest síndrome d'immersió, no s'arribarà a produir.
Mm-hmm, perfecte. Doncs Ramsès, experta en aquesta seguretat aquàtica, gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquests consells ara de cara a l'estiu, que ja comencem a anar a la platja, a la piscina, i hem d'estar atents, no?, i alerta amb totes aquestes coses, aquests riscos, no?, en certa mesura, que podem patir si no ens adonem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ser víctima d'un robatori o d'un furt és sempre passar per un mal moment, però encara ho és més si es produeix a la platja i la víctima es queda sense roba i sense pertinences personals. Per això, la Guàrdia Urbana ha ret un lot bàsic amb roba de recanvi per donar a les víctimes que ho pateixen. Parlem amb el portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Jordi Oliveras. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest kit que heu creat, aquest lot, què conté? Com l'heu fet? I què és el que té dins per tal de poder atendre a la víctima en aquell moment?
Doncs miri, aquest és un kit que ja fa molt de temps que està instaurat a la Guàrdia Urbana, especialment quan iniciem el grup de platges, i conté una samarreta, uns pantalons, unes xancles i un viatge de metro. Això té molt en consideració el fet de que hi hagi persones que els hi poden robar o els hi poden portar la seva roba i, per tant, venen absolutament desemparades i, per tant, doncs, és important que puguem donar aquest tipus d'assistència.
Una de les coses que té, com bé comentaves, és aquest títol, no?, de metro, de transport públic, d'un sol ús, això sí, hem de dir-ho, no?, per facilitar el retorn a casa, no?, el retorn al domicili en cas de no disposar de diners, no?, en efectiu o en targeta perquè te l'han robat.
Sí, sí, inclou un viatge de metro perquè aquestes persones, si són turistes, doncs que puguin anar directament al seu hotel i, si no, doncs que les persones puguin desplaçar allà on cregui pertinent.
I, clar, si parlem de robatoris, de furts a la platja, per exemple, què podem fer si ens trobem en una situació d'aquest estil? Com hem d'actuar?
Home, doncs, en principi, el que has de fer és, directament, el més ràpid possible, has d'acudir a la policia, vale?, tant a la Guàrdia Urbana com a Mossos d'Esquadra, donar les característiques físiques de la persona, si és que l'has vist, que t'ha furtat o t'ha robat, i a partir d'aquí la Guàrdia Urbana ja farà les gestions, i els Mossos d'Esquadra també, que siguin pertinents per localitzar les persones o per localitzar les pertinences, si és possible.
També disposen, no?, aquestes víctimes de tríptics, de denúncies en diferents idiomes, com tu deies, que si es tracta de turistes que no saben l'idioma o que no saben com fer-ho, doncs d'aquesta manera poden saber com actuar i què és el que han de fer, oi?
Bueno, els tríptics de denúncies estan previstos per interposar denúncies en diferents idiomes. Per tant, de facilitar a les persones que no coneixen el nostre idioma, doncs, la interposició d'una denúncia. En aquest mateix tríptic de denúncia ja hi consten, doncs, les característiques físiques de la persona que ha pogut furtar, si és que l'han vist, els fets en si, tots els detalls que permeten que la policia, la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, doncs, iniciïn les pesquises per tal d'intervenir i poder localitzar aquestes persones o bé les seves pertinences, com he comentat.
Uh-huh. I aquest lot, si parlem d'aquest kit que heu creat, com es pot sol·licitar? On el podem aconseguir?
Aquest kit es pot sol·licitar, doncs, a la Guàrdia Urbana. En el moment en què sigui víctima una persona d'un furt en el que hagin sostret també les seves pertinences personals, doncs l'únic que ha de fer és anar a la Guàrdia Urbana, contactar amb algun dels agents de la Guàrdia Urbana i a partir d'aquí, doncs, ja se li facilitarà sense cap mena de problema.
Interposarà
la denúncia de furt corresponent i aquesta persona, doncs, podrà desplaçar-se al domicili, a l'hotel o allà on.
De manera molt fàcil, doncs, simplement...
És una forma àgil, fàcil, clar, sense cap mena d'entrebanc, i la veritat és que el que fem és posar accent en la víctima, no?, en l'atenció a la víctima, perquè no sigui revictimitzada una altra vegada.
Exacte, simplement, doncs, avisant a la Guàrdia Urbana. Tot això també es presenta, no?, en un moment en què els agents de la Guàrdia Urbana, concretament un centenar, no?, si no m'equivoco, patrullaran les platges de Barcelona i de Catalunya, no?, per garantir un estiu tranquil. Com és això i com actuareu?
Doncs sí, efectivament tindrem entre 90 i 100 agents que estaran patrullant les 10 platges de Barcelona, i l'objectiu d'aquesta unitat de platges, que ja fa molt de temps que es va instaurar, és garantir la seguretat, el civisme i la convivència, tenint especial cura per evitar la venda ambulant autoritzada, especialment. De fet, una de les denúncies més freqüents, precisament el del 2022, en concret, d'en 20.000 denúncies de venda ambulant, van ser per temes que estiguin vinculats a la venda ambulant, com dic, i es van intervenir inclús 116.000 begudes provenents també d'aquesta venda ambulant.
A part de la venda ambulant, també us centrareu, no?, en prevenir aquests furts, com explicàvem, no? També violències sí. masclistes i també el controlar doncs, els vehicles de mobilitat personal, oi?
Sí. En relació al tema de la que has comentat de l'àmbit penal, no?, les violències masclistes, dels furts, dels robatoris, doncs es pot dir que el 2022 la Guàrdia Urbana va fer 272 detencions i 425 imputacions per fets penals. I aquests fets penals inclouen des d'un furt fins a un robatori amb violència fins a qualsevol tipus d'intervenció que tingui vinculació amb les violències sexuals, efectivament. Mm. I pel que fa a la mobilitat, doncs, la mobilitat més immediata, de les vies més immediates a la platja, també és una de les mobilitats que el grup de platges, bueno, la mesa de platges, doncs, té molt en consideració i intervé de forma bastant extensiva.
Clar, pel que fa a les dades, podem veure, no?, les de l'estiu de l'any passat, va haver-hi moltes denúncies pel que fa a venda ambulant i també a altres àmbits, no? Quantes van ser i com és això? Com ens ho podeu explicar?
Bé, doncs, miri, de venda ambulant van haver-hi 20.000 denúncies el 2022. De fet, es van intervenir 117.000 begudes de la venda ambulant. Es pot explicar, doncs, perquè hi ha un increment molt important a l'estiu, especialment a l'estiu i a la zona de platges, de la venda ambulant, i, per tant, també l'acció de la unitat de platges està molt enfocada a garantir el civisme. I com a garantia del civisme es fan intervencions molt extensives i molt destacades contra la venda ambulant. A banda de la venda ambulant i dintre en concret les infraccions de l'ordenança de civisme, doncs tenim també el fet de fer necessitats fisiològiques, d'embrutar, de fer soroll, d'animals a les platges fora de les hores i punts permesos, i també de les vinculades a les actes d'inspeccions de locals o d'inquietes. Per tant, ens centrem específicament i de forma molt intensa en l'ordenança de civisme.
Clar, i parlem de denúncies, però ens estem posant l'enfoc, no?, en l'any passat, no?, en les denúncies que va haver-hi, però aquest any com es preveu? Encara no teniu xifres, no?, imagino, però ara que estem al començament, no?, d'aquest estiu, com veieu que es presenta la situació?
Bé, la situació es presenta probablement més intensa, una situació de molta feina, probablement superior o similar a la del 2019, Sabem que en el 2022 doncs, no hi va haver tant turisme com hi va haver el 2019, però ara sí, el 2023 es preveu un increment del turisme. I, per tant, treballem un estiu intens i un estiu amb molta feina d'aquest grup de platges.
Uh-huh. I vosaltres, aquest patrullatge, no?, a la platja, com el feu? Com us organitzeu?
Doncs ens organitzem en torns de treball. La unitat de platges s'organitza en un torn especialment diurn. Ha nascut, diríem, que ha començat el dia 5 de juny fins a finals de setembre, i es treballa doncs, a peu, amb turismes, amb quads que estan adaptats per la sorra, amb bicicletes, amb motocicletes i, a més, amb dues embarcacions. Es treballa també de paisà, uniformat i de paisà, uniformat per la dissuasió general i el sentiment de la percepció de la seguretat. I treballem a peu, amb vehicles de quatre rodes, amb quads, amb bicicletes, amb motocicletes i amb embarcacions.
Perfecte, doncs Jordi Oliveres, portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, esperem que aquest any la situació sigui positiva, no?, dintre de totes les platges d'arreu de Catalunya, que no hi hagi moltes denúncies, no?, en cap aspecte, i que aquest kit, aquest lot que heu presentat, si algú el necessita, que esperem que no, perquè seria bona senyal, doncs que pugui salvar aquell moment, no?, a la víctima que ha patit el robatori i li afecti el menys possible, no? Gràcies.
Sí, moltes gràcies a vosaltres i esperem un estiu molt, molt
tranquil, molt bo, relaxat,
i,
no?
Molt relaxat, esperem el més relaxat que es pugui fer, però si no estarem allà per garantir la seguretat i la convivència.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Jordi. Fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara, tot seguit, us deixem amb Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad.
Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.